Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Bon dia, són les 8, és divendres 23 de novembre de 2012. Avui s'acaba la campanya electoral per a les eleccions de diumenge i l'ambient continua enrarit i tristíssimament marcat per les filtracions, les acusacions del diari El Mundo i les discussions d'uns i altres sobre la seva falsedat, la seva inoportunitat i el suposat intent descarat d'alterar un resultat electoral, que sigui el que sigui, ja ens atrevim a dir-ho nosaltres, serà ben legítim. Votem en llibertat, el que passa és que de vegades tenim estímuls i els rebem que no inviten a aquest vot en llibertat. El Sindicat Superior de Policia, el Sindicat Unificat, perdó, de Policia, ha dit que ha trobat l'esborrany de document que seria l'origen de les publicacions d'aquests dies al diari El Mundo, on recordem que es deia que Artur Mas i Jordi Pujol tenien comptes a Suïssa amb els quals haurien cobrat diners del Palau de la Música. El cap de la unitat de la policia, d'on hauria sortit el presumpte esborrany per acusar Mas i Pujol, diu que no li consta que existeixi aquest document. I, mentrestant, recordem que el fiscal en cap de Catalunya ha decidit investigar el diari El Mundo per les filtracions. En canvi, el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, no dona suport a aquesta decisió. Una polèmica que, malauradament, com dèiem, continua servida i que potser hauria de quedar en un nivell molt més baix davant els problemes que tenim els ciutadans i davant els quals volem propostes i, si pot ser, solucions a la propera legislatura. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, segons s'ha sabut aquesta matinada, el Sindicat Unificat de Policia diu que ha trobat l'esborrany de document que ha servit al diari El Mundo per publicar les acusacions contra Artur Mas i Jordi Pujol de tenir comptes a Suïssa. El cap de la unitat de policia on hauria sortit aquest presumpte esborrany, en canvi, diu que no li consta que existeixi aquest document.
Doncs sí, Manuel Vázquez és el màxim responsable de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Espanyola i aquest dijous, és a dir, ahir, va estar citat pel jutge del cas Palau per aclarir com es va filtrar el document que va servir al Mundo per publicar un presumpte cas de corrupció.
El fiscal en cap de Catalunya ha decidit investigar el diari El Mundo per les filtracions sobre Artur Mas, però el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, no dona suport a aquesta decisió.
Segons fonts de la Fiscalia, Torres Dulce ha retret al fiscal català de no haver-lo informat prèviament i li ha dit textualment que no li pot donar suport. Torres Dulce ni comparteix ni dona suport a aquesta iniciativa de Martín Rodríguez Sol, especialment quan els afectats ja s'han querellat contra el diari. La Fiscalia és un estament jeràrquic i ara cal saber què farà la Fiscalia de Catalunya. Ahir al matí la Fiscalia va obrir diligències contra el diari El Mundo, que va publicar el suposat esborrany policial que acusa Artur Mas i Jordi Pujol de tenir comptes a Suïssa.
Mariano Rajoy es va defensar ahir contra la intervenció del president de la Generalitat, Artur Mas, candidat a la reelecció per Convergència i Unió, en què acusava el president espanyol d'estar al darrere de les acusacions de corrupció contra el candidat de la Federació Nacionalista.
Rajoy va defensar que no té res a veure amb les publicacions dels polèmics esborranys policials al diari El Mundo, afirmant, això diu, que és senzillament una falsedat, després que ahir al matí el president Mas assegurés que el president del govern espanyol no és aliè a tot el que està passant i denunciés que es tracta d'una estratègia del Partit Popular.
Mentrestant, pel que fa a la crònica de campanya, us expliquem que Convergència i Unió va encoratjar i els catalans a no tenir por de la por que ens volen posar de cara al procés obert a Catalunya cap a la sobirania i l'estat propi. El PSC, per la seva banda, ha animat els partits a redreçar l'economia i ahir va ser a Barcelona Alfredo Pérez Rubalcaba, secretari general del PSOE, que va apostar per una defensa del model federal des de la diversitat dels mateixos socialistes. A l'acte, míting final, com dèiem, amb Rubalcaba, també Pere Navarro va agrair aquest suport al projecte federalista. El PP català, per la seva banda, va alertar que una majoria absoluta de Convergència i Unió generaria una Catalunya de pensament únic, segons va dir Alicia Sánchez Camacho. Iniciativa va comptar amb l'ajuda ahir del líder de la Syriza grega, la coalició d'esquerres, per reclamar un front europeu d'aquesta línia política també aquí, a Catalunya. I Esquerra va defensar que una Catalunya independent continuaria a Europa. Canviem ara de qüestió. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han decidit suspendre la cimera extraordinària sobre el pressupost comunitari per al període que va des del 2014 fins al 2020 i continuar negociant a partir d'avui al migdia.
La reunió ha acabat cap a la mitjanit i les delegacions s'han centrat a analitzar els canvis del pressupost en els propers 7 anys. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, ha proposat als líders europeus mantenir la retallada de 80.000 milions d'euros per tal de facilitar el consens. Ha decidit limitar l'impacte en les partides d'agricultura i cohesió essencials per l'estat espanyol.
Sobre aquesta nova proposta, a la sortida de la reunió, el president espanyol Mariano Rajoy va dir breument que l'estudiaria el seu govern. Sense fer cap canvi radical sobre la proposta, Herman Van Rompuy planteja, recordem-ho, augmentar d'11.000 milions d'euros la partida destinada als fons de cohesió i de 7.700 milions la d'agricultura.
El president del Consell defensa la necessitat de pactar un pressupost de moderació i demana als 27 que pensin en l'interès europeu i no pas en el de cada estat.
Altres notícies de casa nostra. Nova jornada d'aturades avui als transports públics de Barcelona. Els treballadors del metro i els autobusos fan aturades parcials durant tot el dia d'avui en protesta pel decret del govern espanyol que els deixa sense la paga extra de Nadal.
El metro fa una aturada de les 6 a les 9 del matí, de 6:45 de la tarda, 9:45 del vespre. Els serveis mínims dictats per la Generalitat són del 50% del servei. Durant el temps de l'aturada circulen un de cada 2 combois, excepte entre les 6 i 6:45 del matí, que no ha sortit cap tren. El metro funciona amb normalitat la resta del dia, de 5 a 6 del matí, de 9 del matí a 6:45 de la tarda i de 9:45 del vespre a 2 de la matinada. Transports Metropolitans de Barcelona ha alertat que els serveis mínims dictats poden ser insuficients per absorbir la demanda en hora punta d'un divendres laborable, com és avui, i es recomana, per tant, als usuaris preveure amb temps els desplaçaments.
Parlem d'una acció que té a veure amb la qüestió dels desnonaments. Mentre les plataformes d'afectats per la hipoteca de tot l'Estat lluiten per la via judicial per aturar els processos d'execució hipotecària, al carrer aconsegueixen de mica en mica que les entitats financeres acceptin dacions en pagament.
Per exemple, a Badia del Vallès, una parella ha forçat que Bancaixa accepti la dació en pagament del seu habitatge. Els afectats i membres de la PA es van tancar les oficines de l'entitat a Barberà del Vallès per exigir al banc que acceptés el pis a canvi del deute. La parella i una 50ena de persones més van ocupar l'oficina a les 6 de la tarda d'ahir. Les alcaldesses de Badia del Vallès i de Barberà es van sumar també a la protesta.
I us expliquem que la fiscal ha rebaixat de 309 a 273 anys la petició de presó definitiva per al doctor Carlos Morín, acusat d'haver practicat 89 avortaments il·legals a les clíniques que té a Barcelona mogut únicament pels diners, ja que considera que no va actuar per filantropia o amb un ànim d'ajudar els seus pacients.
El macrojudici, el doctor Morín i els seus col·laboradors, entre ells la seva dona, es va iniciar ahir dijous la seva recta final amb l'exposició de l'informe final de la fiscalia, que ha negat que el procés sigui una causa ideològica en contra de l'avortament, sinó en contra dels avortaments practicats fora de la llei.
I els restaurants catalans han sortit molt ben parats a l'entrega d'estrelles de la guia Michelin, que es va fer ahir al vespre a Madrid. La trobada va reunir bona part dels xefs del país que esperaven conèixer si mantenien la qualificació per l'any vinent o si pujaven o baixaven. Per exemple, es mantenen amb 3 estrelles el celler de Can Roca, dels Germans Roca a Girona i el restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda a Sant Pol de Mar. Però mentre cap restaurant no ha perdut una estrella, 8 establiments n'han sumat una. És el cas dels barcelonins Enoteca, de Paco Pérez, i Moments, de Raül Balam, el fill precisament de Carme Ruscalleda, que han aconseguit la seva segona estrella.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest divendres. La nova llei que encareix el que són les taxes judicials ha entrat en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, però el Ministeri no té a punt encara, segons es va saber ahir, els formularis necessaris per posar-la en marxa i no s'aplicarà previsiblement fins al gener.
Ahir va entrar en vigor la polèmica pujada de taxes judicials que farà més cara la justícia als ciutadans i que, per posar-ne un exemple, farà que calgui pagar 200 euros per recórrer una multa de trànsit. El Ministeri de Justícia, que dirigeix Alberto Ruiz Gallardón, ha explicat que les noves taxes judicials tenen per objectiu evitar la saturació dels jutjats i tenir més diners per millorar la justícia, especialment la gratuïta. D'aquesta manera, Gallardón ha defensat la pujada de taxes i ha negat que tinguin afany recaptatori. Però recórrer una resolució als tribunals ha passat a costar 800 euros i recórrer al Suprem 1.200. La mesura ha arribat amb crítiques. Diversos sectors les troben excessives, sobretot al nostre país, a Catalunya, on des del maig la Generalitat també aplica taxes judicials autonòmiques.
Recuperem la informació sobre la cimera europea per dir-vos que el primer ministre britànic David Cameron ha demanat un esforç encara més gran de la Unió per retallar el seu pressupost per al període que va fins al 2020, i és que veu insuficients les retallades de 80.000 milions d'euros proposades pel president del Consell Europeu.
Cameron ha defensat també que no es toqui el xec britànic. El primer ministre britànic, a més, és qui ha obert la ronda de contactes bilaterals de cada un dels països europeus amb Van Rompuy i amb el president de la Comissió, José Manuel Durão Barroso. Unes trobades prèvies a la cimera per conèixer les línies vermelles de cada país sobre els pressupostos. Sobre la cimera, el primer ministre britànic ha explicat que hi va haver de treballar fort i va treballar per l'acord, tot i que demanarà noves retallades, sobretot en la despesa administrativa, d'acord amb l'ajustament del 25 al 30% que ha fet ell mateix a l'administració britànica. Londres no preveu un veto solitari respecte a la resta d'estats membres.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. L'expresident francès Nicolas Sarkozy va comparèixer ahir davant de la justícia a Bordeus per donar explicacions sobre un presumpte finançament il·legal de la campanya que el va portar a la presidència del país l'any 2007.
Recordem que la justícia l'investiga pel presumpte abús de debilitat de la nonagenària hereva de l'imperi cosmètic L'Oréal, Liliane Bettencourt, per treure-li diners destinats a finançar la campanya que el va portar a l'Elisi. Sarkozy és el segon excap d'estat de la cinquena república que ha d'anar als tribunals. El primer va ser el seu predecessor, el també conservador Jacques Chirac. A més del cas Bettencourt, Sarkozy té altres causes obertes amb la justícia. Una té a veure amb el presumpte finançament il·legal a la seva campanya, rebut del desaparegut líder libi Muammar al-Gaddafi.
Us expliquem també que la fragmentada oposició egípcia ha fet una crida als ciutadans del seu país per sortir avui a manifestar-se contra la decisió del president Mohamed Morsi de blindar tots els seus poders davant la justícia. Les protestes al Caire tindran lloc a la cèntrica plaça Tahrir, escenari aquesta setmana d'altra banda d'enfrontaments entre la policia i els manifestants que encara continuen. Tot això passa quan Egipte ha tingut un gran protagonisme a l'hora d'intentar aconseguir la treva entre israelians i palestins, una treva que ja ha superat les 24 hores i que porta dues nits de certa tranquil·litat després que els enfrontaments, recordem-ho, han causat aquests últims 10 dies 170 morts, i dels quals 162, és a dir, gairebé tots, són palestins, i un miler de ferits.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça de bàsquet va superar i amb claredat el Lietuvos Rites en una nova jornada de l'Eurolliga i s'ha convertit en l'únic equip de la competició que compta els seus partits per victòries. Navarro, amb 24 punts, es va fer el seu propi homenatge en aquest triomf. I és que Joan Carles Navarro va ser homenatjat perquè porta tot just ara 15 anys jugant al Barça. Els de Xavi Pascual han jugat en defensa de manera irregular, però finalment s'han posat les piles i han superat clarament l'equip lituà en aquesta nova jornada, com dèiem, de l'Eurolliga de bàsquet. Us expliquem, d'altra banda, parlant de l'Europa League, que l'Atlètic de Madrid i el Llevant s'han classificat per als setzens de final d'aquesta competició. Els matalassers van guanyar en un avorrit partit per 1-0 al Hapoel de Tel Aviv i el Llevant va superar 1-3 l'equip suec del Helsingborgs a domicili, a territori nòrdic. Recordem que el partit que l'Atlètic de Bilbao havia de jugar a Haifa, a Israel, s'ha suspès per la difícil situació que viu Israel aquests dies amb el seu enfrontament amb els palestins. I destaquem, per acabar, que Xavi i Messi estan oberts a ampliar els seus contractes per acabar la seva carrera al Barça. Sembla que el Barça, doncs, podrà comptar amb tots dos durant molts anys, ja que van expressar ahir la voluntat d'acabar la seva carrera al club blaugrana. Messi va assegurar que espera quedar-se i que mai no ha pensat de buscar un altre equip.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, reunida a Madrid aquesta setmana, ha decidit que la beatificació de màrtirs del segle XX a Espanya, prevista per al 27 d'octubre de l'any vinent, se celebri a Tarragona. La històrica seu metropolitana catalana compta amb una gran història de fe cristiana i martirial, ja que els protomàrtirs hispans, per exemple, els del segle III, són el bisbe de Tarragona Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi. A més, en aquesta ocasió són de Tarragona 147 dels màrtirs que seran beatificats, entre ells el qui va ser bisbe auxiliar Manuel Borràs i 66 preveres diocesans. Els propers dies es donaran més detalls d'aquesta cerimònia de beatificació que organitzarà l'Oficina per a les Causes dels Sants de la Conferència Episcopal Espanyola juntament amb l'Arxidiòcesi Tarragonina. El Pla Pastoral de l'Episcopat Espanyol recull aquesta beatificació entre les accions inscrites en l'any de la fe.
I també us expliquem que el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, es va referir ahir a les paraules del Papa en el seu nou llibre, quan recorda que els evangelis no esmenten que hi hagués cap animal en el pessebre. El prelat va aclarir que, com a missatge per al Nadal, l'episcopat reitera la seva crida a posar el pessebre amb el bou i la mula, tot sabent el que significa aquesta tradició. En la mateixa línia, Martínez Camino va aclarir que el Sant Pare diu que cal seguir amb aquesta preciosa iconografia. El portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola va explicar que tenia molt estudiat el tema des que va pronunciar un pregó nadalenc en una associació de pessebristes d'Oviedo. D'altra banda, i sobre els temes debatuts en aquesta assemblea, Martínez Camino va dir que la Conferència Episcopal lliurarà aquest any 6 milions d'euros a les Càritas diocesanes, un milió més que l'any passat, com un gest per animar tothom a col·laborar amb l'entitat. Serà el cinquè any consecutiu que es manté aquest donatiu extraordinari, amb el qual s'acumulen gairebé 20 milions en aquests temps, uns diners que ve del Fons Comú Interdiocesà i també de l'assignació tributària.
I els caps de llista de Convergència i Unió, el PSC, Esquerra i Iniciativa s'han compromès per escrit a desplegar durant la propera legislatura mesures presentades per la FEDAIA, la plataforma d'entitats catalanes que treballen amb infants i famílies en risc d'exclusió social i desemparats. En una carta, els partits signants s'han compromès a incrementar concretament el percentatge del producte interior brut que Catalunya destina a polítiques d'infància i família, homologant-lo a la mitjana de la Unió Europea, que és del 2,2%, i també a crear una renda de suficiència econòmica garantida per als infants que els garanteixi un nivell de vida adequat. I acabem aquest bloc amb un apunt cultural, i és que l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, rebrà el Premi Memorial Ferran Lara, que reconeix la tasca a un jove emprenedor del sector menor de 40 anys que destaqui pel seu projecte empresarial. El guardó, atorgat per la Cambra del Llibre de Catalunya, es lliurarà el 5 de desembre durant la 27a nit de l'edició al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Ignasi Moreta, de 32 anys, és editor de Fragmenta, fundada l'any 2007 juntament amb Inés Castelbranc, Franco. Fragmenta publica llibres clàssics i d'assaig en l'àmbit de les religions des d'una perspectiva no confessional i s'ha convertit en un referent del fenomen de les microeditorials independents pel rigor en la tria dels textos i per la qualitat formal de les seves edicions. Passen 5 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico. Els 27 es barallen per la retallada a la Unió Europea. El punt avui. Falsedat radical sobre les diligències obertes per la Fiscalia Catalana contra El Mundo pels indicis de delicte de calúmnies. En l'entrevista electoral, Artur Mas diu al punt avui que això és un escàndol, referint-se a tota la filtració i les revelacions que, segons ell, són falses. El diari Ara, amb un interrogant, titula Estat de dret? I es refereix així a les polèmiques, al veto a les compareixences i les acusacions de Mas a Rajoy. El País, el fiscal denuncia les calúmnies, entre cometes, contra Mas, que aireja el govern espanyol. El Mundo, el fiscal de l'Estat desautoritza el de Catalunya per haver carregat contra aquest diari, El Mundo. L'ABC, amb una foto d'Alberto Ruiz Gallardón, titula que el ministre de Justícia mantindrà les taxes tot i la pressió. I finalment La Razón obre amb un tema relacionat amb la cimera europea, titula El govern va mediar perquè la Unió Europea ajudés Catalunya amb 110 milions.
Aquest diumenge, a partir d'uns minuts abans de les 8 del vespre, segueix les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Estel. Programa especial conduït per Ignasi Miranda per no perdre el fil dels sondejos, els resultats parcials, les reaccions i les cròniques dels enviats especials a les seus dels principals partits. Aquest diumenge, especial eleccions 2012 al Parlament de Catalunya. El directe d'unes eleccions històriques a les zones de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Turrón. Què és triar i per millor?
És saber que a Hipercor sempre trobaràs la fruita i la verdura més fresca i saborosa.
Recol·lectades a les principals zones de cultiu del nostre país perquè gaudeixis del gust del que és nostre, al millor preu.
Ara tens peres conferència per només 1 euro al quilo.
I poma Royal Gala per 1,69 euros al quilo.
Tria i Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aquest accident que s'ha produït a la Ronda Litoral de Barcelona, al tram de la Vila Olímpica, talla carril en sentit Llobregat. Hi ha aturades des del Fòrum fins a la Vila Olímpica. En aquesta Ronda Litoral, com us dèiem, en sentit Llobregat, són a causa d'un accident. La mateixa via, en sentit Besòs, aturades des de la Gran Via fins al nus de la Trinitat. A banda d'aquesta Ronda Litoral, destaquem ara l'autopista del Maresme, encara carregada a l'altura de Badalona, en sentit Barcelona, també aturades a la C58 a Sabadell, més endavant entre Torre Baró i el nus d'entrada a Barcelona, també de sortida entre Montcada i Reixac i Ripollet. A l'extrem sud destaquem l'autopista B23. Els vehicles s'aturen entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal d'entrada a Barcelona, també de sortida entre Molins de Rei i el Papiol. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, advertir als usuaris que avui divendres hi ha convocades aturades que afecten el servei de metro i bus de TMB al matí i a la tarda. Al metro s'han establert uns serveis mínims del 50% de 6:45 a 9 del matí i de 6:45 a 9 del vespre. A més, en aquest moment s'està regulant el flux de passatge a l'intercanviador de la Sagrera, línia 1, línia 5, i de Sagrada Família, línia 2, línia 5, per evitar excés d'ocupació a les andanes. Unes aturades que també alteraran el servei d'autobusos de TMB entre les 10 i les 4 de la tarda, amb serveis mínims d'un terç a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu i també el bus del barri. Fora d'aquestes franges horàries, el servei serà l'habitual tant a metro com a autobús. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Hem començat aquest divendres amb molts núvols alts a tot Catalunya, núvols molt prims, això sí, i amb temperatures que són més baixes. Han baixat fins i tot de forma notable en molts punts del territori català. Per la resta de la jornada hem d'esperar encara la presència d'aquests intervals de núvols alts que es podran fer una mica més abundants a partir de la tarda. Núvols alts i mitjans que sobretot seran més compactes a l'oest del país. A més, també es podran formar alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral sud. I hem d'esperar que també al centre de la jornada es recuperin les temperatures i tinguem màximes més altes que les del dia d'ahir, que podran arribar fins als 20 graus a punts del litoral i del prelitoral. I demà hem d'esperar que les temperatures tinguin tendència a l'alça, tant mínimes com màximes. Pel que fa al vent, tant avui com demà hem d'esperar vent que predominarà de component oest a l'interior i de component sud i oest al litoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Dos minuts i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el periodista del diari La Vanguardia, Lluís Foix. Bon dia, senyor
Foix. Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
També ens acompanya Ignasi Ferreres, exconseller i actualment president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
Saludem també aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona, Salvador Aragonès, professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Hola, bon dia.
Bon dia.
I des de Tarragona avui ens acompanya el també periodista Josep Sabater. Senyor Sabater, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I felicitats perquè Tarragona ha estat elegida per la Conferència Episcopal Espanyola per acollir la gran beatificació de màrtirs espanyols l'any vinent, d'aquí un any, tot just.
Sí, efectivament, sí, el dia 27 d'octubre.
Per tant, Tarragona
rebrem la concentració dels actes de la beatificació dels màrtirs espanyols, efectivament.
Que em sembla que són mig miler.
Sí, déu-n'hi-do, sí. Les xifres no les tinc aquí exactament, però és un gran nombre de màrtirs que esperen la beatificació.
màrtirs del segle XX, però suposo que la majoria de la persecució religiosa dels anys 30.
Sí, sí, de la Guerra Civil, sí.
Sí, sí. Bé, doncs, moltes felicitats a vostè, que avui ens acompanya des de Tarragona, i a tots els tarragonins que...
per organitzar aquest esdeveniment.
Sí, i tant. Serà una gran feina organitzar-lo. A més, Tarragona és una seu episcopal històrica, primada, i també seu martirial, podem dir. Sí, sí. Tenim alguns problemes per rebre el so des de Tarragona, però bé, en tot cas, ara entrem en matèria i comencem fent una primera roda d'intervenció, si pot ser breu, senyors, sobre el que està passant en les últimes hores de campanya i amb aquest tema tristament predominant de les acusacions del Diario Mundo, l'acció de la Fiscalia, el conflicte entre el fiscal de Catalunya i el fiscal general de l'Estat. Senyors, sobre això, potser, ni que sigui per començar, quina opinió tenen?
Sí, a veure, jo crec que tot plegat és bastant un despropòsit.
Vols que comenci jo, i així?
Sí, ja. Sí.
Perdoni, senyor Foix, mentre això...
Veig que està una mica...
amb el coll, no hi ha
problema. Una mica enrovellat,
ara. Senyor Aragonès.
No, jo diria que, en primer lloc, ha sigut un desastre d'aquestes coses que passen a les campanyes electorals, però que vull dir que una altra vegada, doncs, jo crec que d'una manera tan inoportuna i d'una manera tan barroera que s'ha tret fora aquest tema, no? I llavors, doncs, esclar, uns querelles per aquí, querelles per allà, els fiscals per aquí, els fiscals per allà... escolta, això jo penso que, en fi... jo m'agradaria passar pàgina d'això, i llavors ahir es deia que on Toro té que sortir el Congrés avui, perquè és que si no, doncs... Jo recordo l'altre dia, vaig estar a un esmorzar on hi havia el ministre Ferran Díaz i va dir, sí, jo vull sortir al Congrés a explicar el que ha passat, jo no tinc constància de res i tal, però home, després de les eleccions, perquè ara tot això serà un bullit tremendo. Tot això és un bullit tremendo, i a mi em sap molt de greu, perquè és la meva professió, doncs que hi hagin periodistes que es prestin a temes d'aquest tipus, no?, en plena campanya electoral, és molt lamentable. No?
Dimarts ens parlava el seu col·lega Daniel Arasa de periodisme de filtració, més que d'investigació.
Sí, a l'hora de referir-se al que ha d'investigació té res. Ja té uns papers i, escolta, que el Mundo no li passarà res, segur. Per què? Perquè, doncs, té uns papers. Llavors, escolta, jo dic aquests papers, que és un borrador de tal, etc. Escolta, jo sóc un mensajero. Però no, jo crec que no és aquí l'assumpte. Jo crec que no perquè tinguis uns papers has de sortir i donar-los peti-qui-peti en una plena campanya electoral, i crec que s'ha calibrat molt bé les coses. No?
Lluís Foix, perdoni, algunes dificultats de la gola ja s'han resolt. Endavant.
No, a mi em sembla que tot plegat és un despropòsit en el qual n'hi ha mans innocents. O sigui, aquí jo no, tot i que no sóc gens partidari de les teories conspiratives, però les coses passen sempre perquè hi ha una causa o perquè hi ha algú que diu, escolti, que passin en aquests moments. Jo crec que, a veure, que el periodisme vulgui donar lliçons del seu comportament en aquest país Espanya, en aquest país Catalunya, ho trobo una mica arriscat, perquè de lliçons no en podem donar masses,
I menys ètiques, no?
I menys ètiques. El periodisme, jo crec que és una, en definició d'un gran veterà nord-americà, és una professió desgraciada, en el sentit de que bueno, doncs nosaltres el que fem és recollir les coses que passen, les expliquem, les copinem, amb fortuna, desafortunadament, però vull dir que el tema és que jo no m'importa que en una campanya electoral surtin aquestes coses, ni que les digui. A mi el que m'importa és la veritat. Jo dubto molt amb el que s'ha dit fins ara, que el que diu el Mundo sigui veritat, i això és l'únic que em preocupa. Per tant, i si això no és veritat i que es complica una campanya d'aquesta manera i es posa en dubte, doncs, l'honorabilitat de persones, bueno, això és molt dolent pel sistema democràtic. Però a la vegada dic que, home, que el fiscal general, el fiscal superior de Justícia de Catalunya en 24 hores o en hores 24, doncs ja hagi dit el que el govern, dic, home, també ho trobo tranquil. El Salvador abans parlava, doncs, que el ministre deia, escolti, però és que ahir el fiscal general de Catalunya fa unes declaracions que no només són propis, sinó que hi ha, com si dictés sentència.
Hi ha dictes sentència, sí.
I els fiscals, en principi, no
són els que dicten les sentències.
Per tant, jo crec que tranquil·litat, que la gent voti, que la gent ja té prou d'informació.
Que votin lliurement.
I que votin lliurement, i escolti, i el dilluns al matí, com que crec jo que hi haurà una majoria, independentista, doncs llavors s'haurà de gestionar això, a veure com ho fem, no?
Sí, sí, aquest és el punt més important.
Aquest és el tema que ha portat a la convocatòria electoral, no ho hem d'oblidar.
Sí, bueno, no, ha portat...
dues
coses només. Ha portat el fracàs del pacte fiscal i la manifestació, segons paraules del president. Però vull dir, el dilluns, la impressió que hi ha, com diuen totes les enquestes, hi haurà majoria sobiranista o majoria independentista, i aleshores allò s'haurà d'administrar, com passa sempre el dia següent de les eleccions.
Perdonin, si poden ser breus, completem la primera roda abans de fer una pausa. Ignasi,
sí, el que succeeix, la veritat és que és bastant penós aquest tema judicial, doncs, i de les denúncies, perquè jo crec que, a més, desmereix la pròpia democràcia, perquè, està clar, afecta i queden en entredit diversos poders, el poder judicial, la policia, el Ministeri de l'Interior, la mateixa premsa. Jo no sóc periodista i, per tant, diguem-ne, m'ho miro amb una certa distància, senzillament.
Com a ciutadà, la seva missió, com a lector del mitjà.
La missió de la premsa, entre altres coses, és informar, però sempre he sentit dir que informar sobre fets verificats. I en aquest cas, el mateix Mundo ha reconegut que, diguem-ne, denuncia diguem-ne, algo que no és comprovable, perquè diu això és un esborrany, és un no existe, no paper, aquest paper no existeix, per entendre's. Per tant, em sembla tremendament. Jo, la veritat és que darrere d'això, doncs, la impressió doncs, que les clavegueres de l'Estat han tingut interès d'interferir una campanya que s'estava portant, diguem-ne, precisament molt de fair play, per entendre's, en el sentit que cada part es posava les seves alternatives i la gent havien de decidir. I això, diguem-ne, s'ha entrat en un joc brut que no ens ajuda, no ajuda de gent, inclús amb molta gent els pot portar una decepció respecte a la política en genèric.
I senyor Sabater, des de Tarragona?
Sí, això ha estat un foc d'encenalls fet amb fulls de diari que no tindrà cap repercussió en les eleccions del dia 25. Un full de diari que s'han posat a cremar, però sense incidència al resultat electoral, que és el que importa. El que importa és el dia 26 i a partir d'aquí endavant.
Doncs bé, diumenge, aprofitem per recordar als oients que el primer Cafè de Ràdio Estel oferirà un especial eleccions amb l'equip de professionals dels informatius i d'aquest programa, també del 2 de 8, i amb alguns col·laboradors que ens ajudaran a seguir la nit electoral. La nit electoral, allò que lliurement els ciutadans han votat. Abans de fer una pausa...
En lloc del Cafè de Ràdio Estel, deurà ser el sopar de Ràdio Estel.
Sí, serà, exacte, el Cafè del Vespre serà.
A partir de les 8 del vespre, sí, sí. Ja no hi ha masses cafès, no? Bueno, també hi ha cafès, però...
Tindrem un... Exacte, es pot prendre cafè a l'hora que es vulgui, tot i que alguns diuen que no dormen si el prenen molt tard, no? En tot cas, recordar que precisament el senyor Salvador Aragonès i altres col·laboradors estaran a la taula d'analistes que tindrem durant tota la nit electoral, des d'uns minuts abans de les 8. I ara amb Gerard Carrió ens repassem breument en quina línia tractarem els temes de la tertúlia, sobretot sobre la campanya i també el que és el Consell Europeu.
Doncs sí, parlarem del principal sindicat de la policia que diu que avui farà públic aquest esborrany de l'informe policial que acusa el president Mas de corrupció. D'altra banda, diferents declaracions pel que fa doncs, a plena campanya electoral. Avui és l'últim dia de campanya. El president Mas diu que són temps de jugar-se a la fons sense tenir por de la por. Des del PSC, Pere Navarro demana convocar partits i entitats a una cimera contra la crisi l'endemà de les eleccions. I des del Partit Popular de Catalunya, Sánchez Camacho alerta que si Convergència i Unió aconsegueix la majoria absoluta, generarà una Catalunya de pensament únic.
I sobre la cimera europea, que de moment s'ha interromput a l'espera de reprendre-la aquest migdia?
Doncs sí, sobre els pressupostos de la Unió Europea, acaba sense acord la primera sessió de la cimera extraordinària per aprovar els pressupostos comunitaris per als propers 7 anys. Van romper i limita la retallada les partides d'agricultura i també de fons de cohesió per tal d'afavorir el sí de l'Estat espanyol.
Aquests temes, i si tenim temps, un recull de la situació a Israel i Palestina, els tractarem en aquesta tertúlia que compartim amb els periodistes Lluís Foix, Salvador Aragonès i també Josep Sabater des de Tarragona i amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferrera. De seguida continuem.
Ràdio Estel. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font,
Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes, del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Molt bé, nois. Fins aquí la classe de català. Ara passem a llengua estrangera. Obriu el llibre de castellà per la pàgina 2.
La mayoría de los catalanes nos sentimos también españoles.
El Partido Popular es el voto útil para evitar la separación de España. Cataluña sí, España también. Vota Alicia, vota Partido Popular.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quatre minuts i seran tres quarts de nou. Reprenem la tertúlia d'actualitat que estem compartint des d'uns minuts abans de dos quarts amb els periodistes Salvador Aragonès, Lluís Foix i Josep Sabater i amb l'exconseller Ignasi Ferreres. Bé, han fet vostès en una primera roda d'intervencions una anàlisi del que ha passat amb aquest tema de les filtracions del Mundo. Ara comentàvem una mica. Una altra cosa és que en els temes de corrupció que puguin afectar uns o altres s'hagi d'investigar. Això és un tema de fons que no té res a veure, em sembla, amb el que està passant ara.
I després, una cosa que està passant en aquesta campanya, que només té un dia de vida, diguem, és que hi ha temes que preocupen molt la gent, molt seriosament a la gent, i que no se'n parla. Per exemple, en els dos debats televisius que he vist, els de 3 i els de 5, no s'ha tret el tema de la immigració. I ho dic no per seguir el que diu l'alcalde de Badalona, que s'ha de netejar Badalona, no? Sinó ho dic per parlar de la integració d'aquestes persones, quina és la situació. Aquest tema no se n'ha parlat. No s'ha parlat gairebé de l'atur, no gaire. No s'ha parlat, doncs, de... No s'ha parlat de la corrupció amb els debats. Amb el segon debat ni va sortir la paraula.
El debat de 8 TV aquest sí, dimecres sí. I el debat de diumenge passat a TV3.
No, aquell encara va sortir una mica, però... I després, quin és el futur del país respecte a la creació de riquesa? O sigui, quina és l'esperança de la gent que acaba de sortir de la universitat i, doncs, i que no troba feina i que... emprèn, doncs, l'exili laboral, que en dic jo, no? O sigui, hi ha temes, què passa, doncs, amb els desnonaments? Què passa amb aquella gent, aquelles 100 famílies que cada dia a Catalunya perden la seva casa perquè no poden pagar? Què passa amb el tema d'entregar l'adhesió, com a... Tu entregues les claus i entregues...
L'adhesió
en pagament.
L'adhesió en pagament. Sí. Bé, i això no se n'ha parlat, i llavors parlem de tots aquests temes que són molt interessants i potser són molt importants, no en tinc cap dubte, però hi ha persones que pateixen, i que no són poques, són moltes.
Els independentistes estan argumentant, o els sobiranistes, en el cas de Convergència i Unió, estan argumentant que amb una Catalunya
una vegada,
amb més
sí.
poders... això es pot solucionar, o sigui, també s'intenta...
Sí, no, sí, però només un moment, això ja ho sé, ja ho he sentit, i a mi em sembla, doncs, que és una manera d'enfocar el problema, però jo parlo que en una campanya electoral estem administrant les coses d'avui, no les coses que puguin sí. passar quan siguem independents.
Això, senyor Lluís Foix, fora lo normal en una campanya normal, però aquesta és una campanya anormal. Ho dic perquè, diguem-ne, parlar d'aquests temes, que són els que ens afecten directament als ciutadans i el dia a dia, fora, diguem-ne, el propi dels diferents programes, de les diferents alternatives que es presentessin. Però som conscients, doncs, que aquestes eleccions han quedat capitalitzades fonamentalment pel tema, diguem-ne, del dret de decidir i les reaccions, si la independència sí, si independència no, si federalisme, etc. I per tant, diguem-ne, això ha monopolitzat l'atenció, diguem-ne, això fins i tot és un tema que, com que afecta molt els sentiments, pot ser, penso jo, de que elevi el grau de presència a les urnes, que redueixi en cert modo l'abstenció, almenys per aquest efecte, hi pot haver algun altre de sentit contrari, com per exemple aquests temes judicials d'última hora, de corrupció, que potser amb alguns se'ls desencantin, però en principi, diguem-ne, els temes que afecten la sensibilitat de la gent, diguem-ne, fan que gent que passarien puguin anar a votar. I per tant, quedin en segon terme, ho lamento, no? Ho lamento, solament ho descric, de que quedin en segon terme aquestes qüestions que són el nostre pa de cada dia.
Sí, però, per exemple, ja acabo, Salvador, però, per exemple, amb una emissora com aquesta, jo crec que això no només s'ha de dir, sinó... En fi,
Nosaltres hem intentat fer-nos ressò de moltes iniciatives de la societat civil, demanant que es parli més d'aquests temes.
I, per exemple, posar de relleu com la societat civil, i molt especialment aquelles institucions que depenen de l'Església, doncs estan fent el que no fan els poders públics, com donar menjar a la gent que té gana, donar vestir a la gent que...
Els que estan despullats, vaja, d'alguna manera.
D'alguna manera.
I casa els que no en tenen.
I per tant, home, vull dir, escolti, aquest és un tema, és un tema que diu, no, és que aquestes són especials. No?
Càritas, moltes entitats...
D'acord que són especials, sí, però aquí no estem només per situacions especials. El que és especial, i el que és dramàtic, és els 800.000 persones que no tenen feina a Catalunya, és aquest 50% de joves que no tenen feina, això no se'n parla. I llavors, si jo dic això, que ho dic cada vegada que tinc una oportunitat, i ho escric sempre que puc, et diuen, no, és que estàs fent el discurs de la por. No,
això no és el discurs de la por, això és el discurs de la realitat.
Potser jo li diria...
Això seria una crítica injusta, clar.
Potser no és que no se'n parli, sinó que se'n parla massa poc o no se li dona la importància. Que, o els partits polítics no han aconseguit que això en el debat públic tingui la importància que ha de tenir. Potser aquesta seria perquè els partits, deixin-me defensar-los una mica, sí que han intentat, no?, incloure en els seus programes aquests temes i explicar-los. El que passa és que després ja sabem, no?, surten els temes que surten.
Sí, l'espuma de tot això, doncs, vull dir, o sigui, la bromera que hi ha tot aquest tema, evidentment és tot el tema de la independència i tal, que naturalment diuen, no, això se resoldrà amb independència. Això, escolti, tot això està per veure si hi ha o no independència, si hi ha o no referèndum, ho veurem d'aquí a 2-3 anys, 5, 6, 7, no sé,
els que siguin,
però vull dir, hi ha uns temes immediats que aquestos sí que el dia 26 continuarà la gent tenir que anar a comprar, continuarà la gent tenir que anar a Càritas perquè no té, continuarà la gent doncs espantada per si el desnonen o no el desnonen, etcètera, no? O sigui, aquestos són temes de cada dia que malauradament doncs volen tapar amb aquesta escuma que hi ha de sobiranisme, d'independentisme i totes aquestes coses. No?
Senyor Sabater, vostè com ho veu?
En el fons hi ha un divorci entre els polítics i la societat catalana, la societat civil.
Aquest distanciament creu vostè que es manté igual que fa 2 anys? Perquè fa 2 anys se parlava molt d'això.
Es manté. Jo ho constato i a la campanya electoral s'ha vist molt clarament que hi ha aquest divorci. La gent té problemes puntuals de cada dia. Està molt bé el sobiranisme, l'independentisme, però clar, això és una cosa a llarg termini. El dia a dia és el tema domèstic. El dilluns que passarà, doncs, la gent tornarà a tenir problemes a casa i això no es planteja, no s'ha plantejat. El tema doncs, de la feina, l'atur, els joves, la immigració, tot això no es planteja, es planteja només el tema independentisme o aquesta desgraciada campanya del Mundo. I els temes reals, els temes que s'han de resoldre, els polítics no es plantegen. D'aquí ve aquest divorci, que molta gent dirà, bueno, doncs, com que només es parla de sobiranisme, doncs que vagin a votar els que els interessi. Però el meu tema, el meu problema econòmic, el problema social, no s'ha plantejat. Doncs que ja s'ho faran. És un altre risc, és un risc que hi ha a la societat catalana.
Sí, senyor Ferrer, es volia...
Sí, malgrat tot, voldria puntualitzar que no s'han tocat, és veritat, els temes concrets de l'atur en profunditat i com crear ocupació i totes aquestes qüestions i la dació en pagament i tot això, però sí que la campanya, amb els aspectes, diguem-ne, que en principi podem dir del dret a decidir, ha tingut un caire econòmic profund, perquè la reacció del PP... ha estat profundament de la campanya de la por des del punt de vista econòmic. O sigui, les conseqüències econòmiques que es derivarien, les desgràcies, per entendre'ns, si no pertanyem a la Unió Europea, si no ens accepten, etc. Per tant, ha estat, en comptes d'econòmica per temes, per entendre'ns, global. infondre a la ciutadania el temor de que ens plourin totes les plagues bíbliques, diguem-ne, caire econòmic, que si la política agrària comú, que si els pagesos no rebran les subvencions, que si, etcètera, que si no podrem exportar, que si hi haurà aranceles. Per tant, sí que té un contingut de caire econòmic, precisament, diguem-ne, més que polític, bueno, l'atac que s'ha fet al tema amb la campanya de la
Però, conseller, això és tangencial.
Però la por sobre el tema econòmic, sobre les desgràcies.
Que estava dient algun... Digui, senyor.
Això se plantejava a nivell... Quan hi hagi la independència, però el tema real...
Quan hi hagi un referèndum, per exemple, no?
Però el tema és ara, el tema és ara.
Què fem ara, sí?
El tema és parar quan hi hagi independència, el tema és ara.
Potser lamentar-se que si estiguéssim en una altra situació sociopolítica la cosa seria diferent, no porta enlloc.
Vindran turistes aquest estiu a Catalunya, vindran turistes, hi ha una infraestructura necessària per atendre els turistes. És que, clar, el tema és ara.
Bé, hi ha força unanimitat.
El que passa que el tema, jo comprenc també que el tema del sobiranisme i de l'independentisme, etc., doncs això ha copsat, diríem, gran part de la campanya.
I és molt respectable i molt legítim.
En el fons, doncs, es vol fer que aquestes eleccions siguin d'alguna manera plebiscitàries, no? I llavors, doncs, esclar, aquest és el tema. Els problemes continuen. Jo recordo que, per exemple, a Rússia es va fer la revolució en l'època... La revolució comunista es va fer en plena guerra mundial, primera guerra mundial, o sigui que, per tant, vull dir, aquí també, en plena crisi econòmica, es fa, doncs, una espècie de revolució, diríem, a nivell independentista, no?
Mm-hmm. Sí, no, i a més jo crec que jo no vull deixar de dir que totes aquestes reaccions, no només del món, sinó de l'establishment polític madrileny, i en aquest cas del partit del govern, que és el Partit Popular, a mi em fa una mica de fàstic, francament, perquè ignoren el que és la realitat del país i diuen coses que són falses, com que aquí no hi ha llibertat, que aquí tots són corruptes, que aquí... Escolti, que no, això no és així, no? I després això denota, quan fan aquesta guerra preventiva, en el llenguatge de George Bush, dient el que us passarà, sí, doncs el que us passarà, ja veurem el que ens passarà. Però aquí, en aquests moments, jo crec que és una qüestió que s'han de debatre, aquelles qüestions que tinguin fonament amb la realitat. O sigui, aquí el que no podem és que 10 dies de campanya electoral, els 10 dies crucials, hagin estat centrats en el que diu un diari sobre un esborrany, que a més no sabem si és cert... No sabem si és cert o no és cert, no?
Sí. Sortia ara fa una setmana, recordem-ho, divendres passat, la
això,
primera informació.
I això, doncs, clar, aquí, que tenim aquesta dependència, també, del que passa a Madrid, i del que digui Madrid, i del que finalment el dilluns...
Sí, bueno, el Pedro J. a Madrid, ell ha tret pit, aquests dies, i diu, jo sóc el centre del
món. No, encara aquest matí jo l'he sentit.
I és que el conec personalment.
Encara aquest matí l'he sentit, però vull dir, clar, aquí jo crec que si volien, diguem-ne... apaivagar, doncs, el vot sobiranista jo crec que no l'han aconseguit.
No, si el més aviat el contrari.
Clar, si el que es pretenia rebaixar la tensió...
Me recordava molt Banca Catalana, el tema de Banca Catalana, la seva època.
Molt diferent.
Sí. És diferent.
Han passat 30 anys.
Gairebé 30, sí.
Ensumar una mica el tema de dir, bueno, ara anem a tal...
Sí, ho hem de deixar de seguida perquè avui acabem la tertúlia una mica abans, ja que tenim una entrevista amb una de les formacions minoritàries, el Partit Animalista, una de les formacions sí. que amb alguns dels seus integrants es va aconseguir, atenció, prohibir els toros a Catalunya. Una qüestió que de la iniciativa legislativa popular va sortir una llei parlamentària. Bé, a banda d'això que farem d'aquí a uns instants, només els volia preguntar per un tema que preocupa molt als ciutadans. Potser molts no ho saben o no són conscients d'aquesta preocupació, però els pressupostos europeus per als propers anys ens poden afectar molt, perquè vol dir que Espanya rebrà menys diners, deixarà de ser receptora de solidaritat europea, i això ens pot portar problemes. Mariano Rajoy va dir que en el primer projecte de pressupostos no li agradava gens, ho ha reconegut aquesta setmana.
És evident, que els països del sud... Els països del sud que necessiten molts diners, evidentment, la retallada pressupostària de la Unió Europea, fatal, no? Mm. També els països de l'est, perquè són els que més reben dels pressupostos europeus, no?
Mm-hmm. Sí.
No, jo... Sí, dona la impressió que la Unió Europea no coordina bé diguem-ne, les diferències polítiques, en el sentit que en un moment en què hi ha una crisi econòmica profunda que està en perill, fins i tot l'euro, que bueno, els problemes que tenim especialment als països del sud, Espanya, Itàlia, Grècia, etc. Doncs el fet de que diguin que hi haurà una retallada important, que hi pugui haver una retallada, dona la impressió que plou sobre mullat. En el sentit de dir, home, doncs, precisament sembla que hi hauria d'haver una actuació anticíclica, de dir, si la tendència, diguem-ne, va per aquí, doncs almenys compensar-ho per una altra banda, etc., o almenys diferir-ho amb el temps.
Sí, per tant, sí, però també es vol fer una quitança a la deute grega, o sigui, per tant, aquesta quitança algú l'haurà de pagar. Llavors, solució, retallada dels pressupostos, perquè si no el Banc Central Europeu haurà de pagar a la festa, no?
Per les últimes intervencions...
No, i sobretot jo crec que aquí, al meu entendre, el punt crucial és que l'Europa del 57 i les successives reformes i ampliacions i nous tractats, etc., ha perdut una cosa que per mi és bàsica. És a dir, que l'Europa d'avui és una Europa molt més nacionalista dels estats que no aquesta Europa generosa, que és el que ha fet gran Europa i el que l'ha fet forta. I en aquests moments veiem que Anglaterra el 58% se'n vol anar, i els diria que se'n vagin tranquil·lament, i després veiem doncs, que Alemanya està en aquesta posició també, i a mi el que em fa por és que quan Catalunya sigui independent i vulgui entrar a Europa, Europa ja no existeixi.
Senyor Sabater, comparteix aquesta preocupació.
Que fort!
Sí, home, l'existeix tal com és avui, vull dir.
Ah, bé, sí. Bé. Territorialment existirà alguna cosa, no?
Esperem. Les quatre províncies quedarem.
Sí.
O la cinquena província.
Sí. Doncs gràcies. No vol afegir res més, senyor Sabater.
No, és una mica malament raïm les retallades que es presenten, el que faltava, que plou supermullat, evidentment.
En aquesta Europa força també desacreditada entre la població. Esperem que es pugui refer aquesta confiança, que també la necessitem.
Jo tinc confiança que quan la senyora Merkel hagi fet eleccions a Alemanya pot canviar el tarannà. Mentrestant, no prendrà mesures que el seu poble puguin castigar les
Això està molt
Això
bé.
Serà l'any vinent. D'aquí gairebé. Gràcies, Salvador Aragonès, Lluís Foix, Ignasi Ferreres i Josep Sabater de Tarragona. Una vegada més, felicitats a Tarragona per haver estat elegida com a seu per a la beatificació de màrtirs l'any vinent. Bon dia a tots quatre.
Bon dia.
De seguida entrevistem el candidat a la presidència de la Generalitat pel Partit Animalista contra el Maltractament Animal, Toni Batlle. El Partit Animalista contra el Maltractament Animal es presenta a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya després que alguns dels seus integrants i simpatitzants promoguessin ara fa 2 anys una iniciativa legislativa popular que va culminar en l'aprovació al Parlament de Catalunya a l'estiu de l'any 2010 de la prohibició dels toros al nostre país. Ens acompanya avui Toni Batlle, el candidat a la presidència de la Generalitat per aquesta formació defensora dels animals. Senyor Toni Batlle, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. Aquests dies, a aquesta hora, hem seguit el que és la campanya per alguns partits extraparlamentaris que es presenten. Vostès ja s'han presentat altres vegades, oi?
Sí, nosaltres ja portem des del 2003 doncs, presentant-nos doncs, a totes les eleccions que hi ha, tant a nivell estatal com a nivell de comunitats, i bueno, ahir estem en la lluita.
En la lluita per uns drets que vostès consideren que són absolutament inqüestionables, com són els dels animals. Però, de vegades, el que és la fórmula temàtica per definir un programa electoral no sempre connecta amb els ciutadans. És el cas d'altres partits, com Família i Vida o altres, per posar alguns exemples. Vostès com intenten que els electors confiïn en el seu projecte?
A veure, nosaltres el que intentem transmetre és la lluita aquest pels drets dels animals, que evidentment doncs estem inclosos tots, estem inclosos també els éssers humans com animals que som, però evidentment estan molt més desenvolupats tots el que són la lluita, els drets, les lleis per el que són els animals humans, i tenim molt oblidats el que són els nostres companys de viatge en aquest món quan estem aquí, que són els animals que comparteixen doncs, la vida amb nosaltres, i ahir estem doncs intentar defensar, perquè cada vegada doncs, hi ha una mentalitat i hi ha una mentalització més gran de la gent doncs, que hem de respectar tant el medi ambient com els animals com els que compartim espai, i intentem arribar per aquest costat. Nosaltres sabem que no som un partit de govern, que mai arribaríem a governar com altres partits grans que estan, però que sí que som un partit de complement, que la nostra intenció doncs, és ser presents als diferents parlaments i administracions, doncs, per aportar la nostra experiència, el nostre punt de vista, doncs, per complementar aquests partits que tenen altres punts de baralla molt importants, com són l'economia, com són el tema dels drets socials, i nosaltres, pues, els podem complementar perfectament.
Senyor Toni Valle, candidat del PACMA, no crec que potser vostès podrien explotar una mica més algunes fites aconseguides en els últims 25-30 anys, com per exemple el fet que Catalunya és pionera en una llei de defensa dels animals, i també el fet que Catalunya és pionera gairebé, descartant les Canàries que van suprimir els toros, però la península és pionera en la prohibició dels toros, i això una mica en part ho van aconseguir vostès. Per què creu que és haver aconseguit una fita com és aquesta prohibició dels toros o la llei de defensa dels animals, i en canvi després no es tradueix això en vots pel seu partit, en principi, pel que sembla?
A veure, hi ha molta gent que està molt conscienciada amb el tema dels animals, i quan hi ha temes molt puntuals, doncs ens apoya, ens dona suport, com aquest de les curses de braus, com la llei de protecció animal, que després falta que s'apliqui perquè hi ha pocs recursos de l'administració com per poder portar aquestes lleis i aplicar-les a tot el territori. Però després tenim un problema, que és que al nostre país hi ha molta por a les iniciatives noves. O sigui, som un país... doncs hi ha uns partits establerts i la gent li fa por, doncs, canviar el seu vot tradicional, de canviar el que ha votat sempre, el que han votat familiarment, i sempre ens estem movent en 4, 5, 6 partits com a molt, que és que la gent està acostumada a votar. I una mica hem de trencar això, aquestes costums, que la gent tingui, que sigui una mica més agosarada, que s'atreveixi a donar entrada a noves veus als parlaments, a les administracions, doncs perquè que se sentin noves coses, que se sentin veus que arriben directament del poble, i recolzar aquests partits que una mica s'han anat allunyant de lo que és la realitat de la gent que defensen.
Avui hem parlat amb Toni Valle, candidat a la presidència de la Generalitat pel Partit Animalista contra el Maltractament Animal, el PACMA, que es presenta a aquestes eleccions. Més enllà de la dimensió política de la seva candidatura, doncs des d'aquí també saludem amb respecte a tot el que és la sensibilització en defensa dels animals. I nosaltres, que som admiradors, entre altres personatges històrics, de Sant Francesc d'Assís, doncs també fem nostre, no?, aquest principi de respectar i defensar els animals. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Toni Valle, bon dia i fins una altra.
Molt bé, i moltes gràcies per la vostra trucada.
A vostè, adeu-siau.
Encantat.
Passa un minut i mig de les 9, els titulars amb el Gerard Carrión, el comentari de Josep Maria Balcells i més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, bon dia. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han decidit suspendre la cimera extraordinària sobre el pressupost comunitari per al període 2014-2020 i continuar negociant a partir d'aquest migdia. El president del Consell, Herman Van Rompuy, planteja reduir menys en política agrícola i fons de cohesió, però a canvi disminueix els diners d'altres partides i ha optat per oferir mantenir la mateixa retallada de 80.000 milions d'euros respecte als pressupostos presentats inicialment per la Comissió. I el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, no dona suport a la decisió del fiscal en cap de Catalunya d'investigar el diari El Mundo per les filtracions sobre Artur Mas. Segons fonts de la Fiscalia, Torres Dulce ha retret al fiscal català no haver-lo informat prèviament. I el suposat informe o esborrany policial que acusa el president Mas de tenir comptes a Suïssa serà lliurat a tots els periodistes que el vulguin aquest divendres, avui, a la una del migdia, segons l'anunci que ha fet el secretari del Sindicat Unificat de la Policia Espanyola, José Manuel Sánchez Fornet. I avui entra en vigor la polèmica pujada de taxes judicials que farà més cara la justícia als ciutadans i que, per posar-ne un exemple, farà que calgui pagar 200 euros per recórrer una multa de trànsit. El cas és que la llei entra en vigor però no s'aplicarà de moment perquè, segons al·lega el Ministeri de Justícia, no té a punt els formularis per posar-la en marxa. I coneguem aquesta hora i sapiguem si hi ha problemes i com s'està desenvolupant la vaga que afecta els transports metropolitans de Barcelona des de Transmet. Ens informa en Jordi Penya. Bon dia.
Hola, bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris que avui divendres hi ha convocades aturades que afecten el servei de metro i bus de TMB al matí i a la tarda. Pel que fa als autobusos, entre les 10 i les 4 de la tarda, serveis mínims del 33% a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu i el bus del barri. De cara a la tarda, les aturades afectaran el servei de metro entre 6:15 i 8:45 del vespre, que circularà al 50% del servei, per tant, un de cada dos convois. Fora aquestes franges horàries, el servei serà l'habitual, tant a metro com a autobús. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que avui ens fa Josep Maria Balcells, periodista i exdiputat. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. Acaba avui la campanya electoral. Les eleccions han aturat la gestió ordinària del govern i del Parlament. Passarà encara un mes fins a la constitució del nou Parlament i la formació després del nou govern. En temps de crisi profunda, una aturada innecessària de les institucions és un mal negoci pel país. Però això ja no té remei. És l'hora de pensar en el 26N, l'endemà de les eleccions. Pel que diuen les enquestes, el mapa polític resultant dels comicis donarà com a resultat un centre dreta sobiranista molt sòlid, Convergència i Unió, però sense majoria absoluta, i una oposició molt fraccionada, incapacitada d'entrada per erigir-se com a alternativa a Convergència i Unió. L'alternativa viable no podrà venir pas de la radicalitat del bloc sobiranista representat per Esquerra, ni de la dreta espanyolista. I, segons coincideixen enquestes i observadors polítics, tampoc no podrà venir d'un PSC afeblit, descapitalitzat i sense un lideratge reconegut i potent. El candidat Mas, amb la complicitat no pas petita dels mitjans públics i alguns dels privats, ha sabut centrar la campanya en el procés per una Catalunya-Estat antesala de la independència. Els partits de l'esquerra han estat incapaços d'arrossegar el debat electoral cap al balanç de l'acció del govern d'Artur Mas ni sobre les propostes per lluitar contra la crisi, contra la corrupció o contra les retallades. No s'han debatut mesures per combatre l'atur, per invertir en sectors 2.0, per ocupar els joves que acaben estudis universitaris, per controlar el frau fiscal, per posar a ratlla el banc o les caixes. S'ha parlat molt dels drets com a país i potser poc dels drets bàsics dels ciutadans. Diumenge acaba la cursa i l'espectacle. Dilluns el país es trobarà, de fet, amb els mateixos problemes d'abans de la convocatòria electoral i amb els mateixos reptes econòmics i socials. Què hauran aportat les eleccions? Doncs hauran salvat la cara de Convergència, que no serà castigada ni per les rebaixes en educació i sanitat, ni per la desatenció a la dependència o pel descontrol del frau fiscal o per presumptes casos de corrupció. Les eleccions hauran deixat fragmentada i afeblida l'esquerra. Abatut el PSC com a referent d'alternativa, l'esquerra es veurà forçada a refundar-se, a reconstruir-se, no pas sumant sigles, sinó probablement sumant projectes compartits. El que no es podrà negar és que el 25N haurà servit també per encomanar la passió per la política a molts ciutadans que se'n sentien allunyats. Haurà servit per formular un somni col·lectiu com a país. El temps dirà si la suma de voluntats poden fer realitat aquest somni o si la història, un cop més, el transformarà en un malson. Bon dia.
El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detentor de la sobirania. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. L'estel blanc i blau. L'Espanyol al dia. Cada divendres a les 9:05 del matí a Ràdio Estel.
Les 9:08, l'espai sobre l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol avui està naturalment molt marcat pel relleu a la presidència del club i també per la difícil situació esportiva que els socis i simpatitzants del club blanc i blau esperen que canviï en els propers dies, en les properes setmanes. Tenim amb nosaltres la Sara Cruz, que ens farà el resum informatiu. Sara, bon dia.
Bon dia. Setmana moguda a l'Espanyol arran de les eleccions dilluns passat. En una junta general d'accionistes molt tensa, el club va escollir finalment Joan Collet com a nou president d'aquesta entitat. Amb un 76% del capital social representat, l'opció continuista es va imposar gràcies al suport accionarial de Daniel Sánchez Llibre i de Ramon Condal. Sergio Oliveró i Arnau Baquer, que va demanar el vot per Oliveró, no van aconseguir traduir en accions el nombrós suport per part dels aficionats pericos. El resultat definitiu de les votacions va ser el següent. Collet va obtenir el suport del 61% de les accions, Oliveró el 37% i Baquer no va arribar a l'1%. Com deia, moments molt tensos en què els crits van ser els protagonistes. El president sortint, Ramon Condal, gairebé no va poder parlar i els crits van seguir quan després que Joan Collet fos proclamat nou president, ja es van sentir crits que demanaven la seva dimissió. Ja hi ha hagut primeres reunions d'aquesta nova junta directiva formada per Joan Collet i 11 persones més que l'acompanyaran en aquest Consell. De moment, ja han donat a conèixer noves mesures relacionades precisament amb els incidents de la Junta d'Accionistes. Escoltem el vicepresident de l'Espanyol, Rafael Entrena.
Se estudiará adoptar medidas contra aquellas personas que llevaron a cabo conductas sancionables y graves que afectaron al buen orden de la Asamblea.
El nou Consell lamenta també que des de la candidatura de Sergio Oliveró no es fes una crida a l'ordre.
Que té el recolzament de la majoria dels que més criden, segur. Això, segur. Cuando desde el minuto uno, tienes un grupo de personas localizadas que llegan juntas y están gritando sistemáticamente durante 5 horas para reventar la asamblea, es evidente que está organizado.
I per la seva banda, l'entrenador de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, ha demanat unitat a tots els estaments del club després de la crispació d'aquestes eleccions de dilluns i d'una situació esportiva crítica, recordem, amb l'equip CUE.
Cuando vemos todos los estamentos Estados Unidos y que hemos luchado por un mismo objetivo, creo que hemos salido adelante porque tenemos una fuerza increíble. Yo creo que hay que recuperar eso, esa unión que creo que nos hace muy fuertes y que nos hace indestructible.
Per aquest motiu, Pochettino ha demanat també un suport màxim de l'afició aquest proper diumenge contra el Getafe a Cornellà al Prat. Pochettino ha dit que l'Espanyol ens necessita tots i ha afegit que per part seva ell nota la confiança absoluta del club en ell. Ara recordem per acabar l'agenda per als propers partits d'aquest mes. Aquest proper diumenge, com dèiem, dia 25 a les 12 del migdia, Espanyol-Getafe, i el dimecres vinent, dia 28, a 3:15 de la nit, Espanyol-Sevilla.
Gràcies, Sara, per aquests dos partits. L'entrada doble que oferim sempre en aquest espai ja està donada, però ara us n'oferim una altra per al següent partit, que és el divendres 7 de desembre. Apunteu bé, dia de ponts per a molts. El divendres 7 de desembre, Espanyol-Sevilla, però en aquest cas de Lliga, Espanyol-Sevilla a 9:45 de la nit a Cornellà al Prat. Si voleu l'entrada doble per aquest partit, ja ens podeu trucar des d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772, i podeu entrar en el sorteig d'aquesta entrada doble. Fins aquí l'espai sobre l'actualitat de l'Espanyol.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Hipercord t'ofereix les bones notícies del cap de setmana.
Només aquest divendres 23 i fins al diumenge 25 en centres oberts tens un 30% d'estalvi en tota la moda i complements per home.
30% de bonificació bescanviable per qualsevol compra a Hipercord del divendres 30 de novembre al diumenge 2 de desembre.
Continuen les bones notícies a Hipercord.
L'altra cara del dia.
D'arribar a un quart de deu, seguim en directe en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dissabte, demà, és a dir, comença a Barcelona la cinquena setmana bíblica La Porta de la Fe, organitzada amb aquest títol per l'Escola d'Animació Bíblica a la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa. Hi haurà, per començar, una conferència del professor de Ciències Religioses i d'Història, Josep Oton, sota el títol Abraham, Pare de la Fe, demà a les 6 de la tarda, com dèiem, al carrer Consell de Cent, número 110 de Barcelona. Aquesta setmana bíblica, que viu, com dèiem, la cinquena edició, va consolidant la seva proposta per estimular l'aprofundiment en la Bíblia com una eina formativa, espiritual i també per al nostre enriquiment cultural. Parlarem durant els propers minuts amb Quique Fernández, que és el coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica, de la Setmana Bíblica, perdó, i també un dels integrants de l'Escola d'Animació Bíblica. Ens parlarà d'aquesta Setmana Bíblica i també d'un llibre que s'acaba de publicar, La Bíblia Compartida, Bíblia i Pastoral. Senyor Quique Fernández, coordinador de la cinquena setmana bíblica titulada La Porta de la Fe. Benvingut, bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies. Una petita precisió. Sí? La conferència inaugural és a Llibreria Paulines.
Ah, disculpi.
La sí, família sí, sí, Paulina, sí. Llibreria Paulines, és un dels que integren aquesta setmana bíblica, els coorganitzadors, i llavors sempre la conferència inaugural la fem a Llibreria Paulines, demà dissabte a les 6 de la tarda.
Demà a les 6 a la Ronda de Sant Pere, a prop de la plaça Catalunya, per als que vulguin anar-hi a les 6 de la tarda, aquesta interessant conferència sobre el gran referent humà interreligiós que tenim, no?, que és el pare Abraham.
Sí, quan el papa Benet XVI va dir-nos que aquest any podíem celebrar l'any de la fe, la porta de la fe, llavors vàrem pensar que la setmana bíblica ja ens venia una mica donada. L'any passat ens va passar el mateix, Verbum Domini. He de dir un petit secret, una anècdota, i és que tenim una setmana bíblica preparada a l'Alcalaix. I mentre que el Sant Pare vagi proposant temes, doncs a l'Alcalaix continuarà.
Doncs si no ens vols revelar de què anirà aquesta setmana bíblica, no ho faci, però queda guardada, no? Però com que el Sant Pare està marcant molt, no?
Sí. No, i nosaltres la veritat és que, ja diem, si el Sant Pare ens fa la feina, doncs ja està, no hi ha problema. Llavors, vàrem pensar, bueno, en fer això, un recorregut bíblic de la fe bíblica pels personatges, i Abraham és el pare de la fe.
Tant a nivell religiós com a nivell social s'està reconeixent i valorant molt últimament la importància de la Bíblia, d'aquests 73 llibres units en un, que són, doncs, com el nostre punt de referència, el nostre full de ruta com a creients, i no només per als cristians. Vostès, des de l'Escola d'Animació Bíblica, en aquest cas com un instrument formatiu, s'han preocupat per impulsar això, oi?
Sí, nosaltres realment som una gota entre tantes i tantes. És a dir, jo crec que avui dia a quasi totes les parròquies de Catalunya i d'arreu del món n'hi ha alguna proposta bíblica. Grups de lectio divina, grups de lectura compartida com les nostres. Bé, n'hi ha moltes. Nosaltres el que fem és proposar aquesta visió, diguem-ne, d'això, de lectura compartida, és a dir, de que tots podem rebre l'esperit i tots els podem compartir, no?, mitjançant la paraula. Jo crec que és una realitat molt viva, però també és veritat que, encara que sigui molt viva, un foc que està viu no es pot deixar apagar.
I tant. Aquesta escola d'animació bíblica ofereix sessions des de fa, em sembla que uns 10 anys, no?, que
sí,
funciona,
sí, prop de 10
aproximadament,
anys.
Iniciativa impulsada pel comboniar Justino Martínez, que ara, per cert, no és aquí, però va tenir molt a veure en la formació d'aquesta escola, també el biblista Javier Velasco Arias i vostè mateix, Quique Fernández. Aquest recorregut continua endavant, suposo.
Sí, sí, la veritat és que érem un triumvirato i ara ho som, però amb el Justino al Brasil, no? Continuem amb molts col·laboradors, però el Javier Velasco i jo de coordinadors entre els dos, i la veritat és que pensem que el recorregut d'aquests 10 anys ha sigut un bon recorregut. És a dir, estem molt contents perquè ha anat creixent l'interès de les persones, dels grups, i sobretot l'oferta que fem d'activitats. Pensem que, per exemple, aquest any estem oferint un curs de lectorat, que ha sigut una novetat. Per què? Perquè el Sant Pare ho va proposar en la Verbum Domini. I a partir d'aquí vàrem dir, bueno, doncs fem això, la cinquena setmana bíblica. Jo recordo que quan vàrem proposar la primera, jo li vaig dir a Javier i a Justino de fer la primera, em van dir que si estava mal del cap...
Estàs boig per una setmana bíblica?
Sí.
Doncs miri, doncs, ja vam per la cinquena, no?
Per la cinquena i amb 16 activitats diferents cada any.
Recordem que Benet XVI animava els creients a impulsar una bona qualitat en la lectura de la Bíblia. Sembla que sigui rellevant, però realment és molt important. Lectura en les celebracions litúrgiques o en altres àmbits.
Hi ha la majoria de cristians només reben la paraula de Déu a les celebracions. Per això és tan important que es faci una bona lectura. Però també és veritat que la majoria de creients només reben la paraula de Déu d'esquena. La veuen d'esquena, veuen el llom del leccionari. Hem d'aconseguir també que s'atreveixin a obrir-la,
a
escoltar-la.
I tant. Nosaltres intentem contribuir a aquesta bona qualitat modestament a través dels comentaris de l'Evangeli, que inclouen la lectura de l'Evangeli del dia, amb aquesta veu que ja és coneguda per als oients de Ràdio Estel, el Xavier Gispert, que ens fa el comentari de l'Evangeli llegir. Va, ens fa la lectura, perdó. I
després... Una molt bona lectura fa.
Sí, sí, ho podem assegurar, i gràcies també per aquest suport al que fem a Ràdio Estel. Parlem amb Quique Fernández, que és el coordinador de la cinquena setmana bíblica, que comença demà i dura fins diumenge de l'altra setmana, fins al dia 2 de desembre. Ràpidament, com definiria vostè aquesta iniciativa, la setmana bíblica? Perquè són dies en diferents sessions.
Sí, jo crec que ho he dit alguna altra vegada. És multidisciplinar, és a dir, no ens conformem en fer unes conferències, unes xerrades, és a dir, ni a concert, ni a pel·lícula, pel·lícula comentada pel el director d'aquest programa, per Ignasi Miranda.
Efectivament, jo, si Déu vol, hi seré demà a la nit, a partir de 2:15, a la Medalla Miraculosa, sí, al carrer Consell de 110, per comentar la pel·lícula Era ser una fe.
Era ser una fe, que la passem en col·laboració amb Ajuda a l'Església Necessitada, i que estem molt contents de que és el segon any que col·laborem amb ells.
Avui ens agermanem més que mai, eh?
Sí. I després també hi ha xerrades per adults, però n'hi ha activitat infantil, dinàmica d'adolescents, concerts per a joves. És a dir, el que busquem és que la paraula de Déu arribi a tots i fer-ho de manera com vol arribar la paraula de Déu, que és d'una manera senzilla, discreta, si volem, però a la vegada amb la força de l'esperit. Llavors creiem que aquesta setmana, que aquest any en tenim doncs especialistes com la doctora Begoña Palau, com el doctor Josep Otón, com el doctor Enric Casas. És a dir, en tenim una sèrie de col·laboradors, gràcies a Déu, els fixes, el Javier Velasco o un servidor, però en tenim uns col·laboradors que creiem que tenen alguna cosa a dir perquè a la paraula li s'ha dit ja alguna cosa.
Doncs la Setmana Bíblica, excepte la sessió inaugural de demà a les 6 de la tarda, que és a les Paulines, a la Ronda de Sant Pere, a prop de la plaça Catalunya, la resta de sessions són totes a la parròquia de la Miraculosa, carrer Consell de 110 de Barcelona, ja bastant a prop de la plaça d'Espanya. I aleshores, la pel·lícula demà a la nit, a 2:15, Era ser una fe, pel·lícula comentada, conferència a les 11 del matí diumenge, i després de dilluns a divendres, perquè els oients se situïn, totes les sessions a partir de les 7, amb una pregària, i a 2:15 amb una conferència o altres activitats que hi haurà.
Sí, nosaltres diem que les millors conferències les dona Jesús en el Sagrari, no? Llavors, ja fa, des de la segona setmana bíblica, en tenim aquesta proposta de pregària amb la paraula de Déu cada dia.
Doncs recordem als oients que vulguin acostar-se al carrer Consell de 110 durant els propers dies, que poden fer-ho, i si volen més informació poden trucar a la mateixa parròquia de la Miraculosa al 93 4 23 46 76 o al mateix Quique Fernández que ens acompanya
sí,
avui.
Sí, sí, sí.
El telèfon, si vol, el
sí,
donem.
Sí, sí, sí.
El 652 07 88 68. Unes paraules breus per acabar sobre aquest llibre, La Bíblia Compartida, que s'ha anat presentant no només a Catalunya, sinó arreu d'Espanya, oi, aquests dies?
I a Roma, també.
I a Roma, exacte.
Sí, de moment portem Barcelona, Tarragona, Roma i Madrid. Ens queden, com a mínim, Sant Feliu i també Sevilla.
Molt bé. És un llibre on diferents entesos o estudiosos de la Bíblia comparteixen, per això es diu així, el que és el seu sentit.
No ho veus, no? El Justinós de Brasil, la Núria Calduc des de Roma i d'altres d'aquí, com Javier Velasco i jo, o de diferents punts d'Espanya. A la vegada han tret no només el llibre, sinó un blog. També el blog es diu La Bíblia Compartida dintre de Religió Digital.
Doncs animem també a visitar el blog i La Bíblia Compartida, doncs, un llibre que es pot adquirir editat per Paulines, per l'editorial San Pablo. És una bona recomanació de cara a aquest Advent i a aquest Nadal.
Home, nosaltres creiem que tot el que proposa la paraula de Déu és una bona proposta.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Quique Fernández, coordinador de la Setmana Bíblica que comença demà a Barcelona. Bon dia i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El Halloween t'espera a Catalunya en miniatura. Vine a viure'l amb nosaltres i amb la festa que hem preparat per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures, Catalunya en miniatura. Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat. Amb pàrquing gratuït, restaurant i zona de pícnic. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Sé que estem en un moment de dubtes, d'interrogants i també patiment. Però ara tenim una oportunitat històrica. Una oportunitat que no hi serà sempre i que l'hem de saber aprofitar. Una oportunitat única per viure millor, tots plegats. Arribarem tan lluny com vosaltres vulgueu. I en aquest camí sabeu que jo estic i estaré al vostre costat. Perquè només si anem junts ho farem possible.
El dia 25 fem-ho possible. Convergència i Unió.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Som-hi! Arriba d'un Barça campió! Visca el Barça, sempre el Barça, és el campió. Crida l'afició, anys de joia, anys de glòria, amb el compromís. L'esport fa feliç, visca el Barça, sempre el Barça, és el campió, crida l'afició, anys de joia, anys de glòria, amb el compromís, l'esport fa feliç.
Comencem l'espai en què repassem l'actualitat de diferents seccions del Futbol Club Barcelona. Hem de parlar d'handbol per començar i dir-vos que des del canvi de format en la Lliga Asobal, el Barça d'handbol presenta aquesta temporada els millors registres defensius. Demà hi ha partit de la Champions, ja hem donat l'entrada, és a la tarda al Palau Blaugrana. contra els Eges hongarès. El Barça va guanyar aquesta setmana, d'altra banda, en partit de la Lliga Asobal a Valladolid, en un enfrontament on els blaugrana van deixar-se la pell per aconseguir superar l'equip castellà. D'altra banda, hem de parlar de futbol sala perquè també és notícia que els internacionals que han participat en el Mundial amb la selecció espanyola ja s'entrenen de cara a la represa de la competició. Els que van aconseguir la medalla de plata, que són 6 blaugranes, disputaran el proper compromís d'aquí a uns... d'aquí... demà, concretament aquest dissabte, perdó, a 6:45 a la pista del Caja Segovia, que és el finalista de la Lliga de Futbol Sala la setmana passada. Ja han arribat els internacionals, entre un ambient distès. L'entrenament dirigit per Marc Carmona ja compta amb la presència de tots aquests jugadors satisfets per la medalla de plata aconseguida, recordem-ho, diumenge passat per la selecció espanyola al Mundial disputat a Tailàndia contra el Brasil, final on els blaugrana van guanyar per 3-2. Fins aquí l'actualitat del Barça, continuarem el proper divendres.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge, a partir d'uns minuts abans de les 8 del vespre, segueix les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Estel. Programa especial conduït per Ignasi Miranda per no perdre el fil dels sondejos, els resultats parcials, les reaccions i les cròniques dels enviats especials a les seus dels principals partits. Aquest diumenge, especial eleccions 2012 al Parlament de Catalunya. El directe d'unes eleccions històriques a les zones de Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, gran recollida del Banc dels Aliments. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hipercor t'ofereix les bones notícies del cap de setmana.
Només aquest divendres 23 i fins al diumenge 25 en centres oberts tens un 30% d'estalvi en joguines i videojocs.
30% de bonificació bescanviable per qualsevol compra a Hipercor. Del divendres 30 de novembre al diumenge 2 de desembre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Anys i anys per molts anys.
Per molts, molts anys. Gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
I de divendres.
Sí, de divendres. Exacte, donant bones notícies, perquè sempre són bones notícies quan parlem d'Hipercor, eh?
I d'aniversaris.
Exacte, i d'aniversari. Perquè molt continua aquest sorteig de 2 milions de vals
de nada, no?
Exacte, que pots anar a qualsevol establiment d'Hipercor, canviar-los i tindre... A veure, que els regals de Nadal et surtin millor, la compra de Nadal et surti millor, o sigui, s'ha d'aprofitar. S'ha d'aprofitar. A banda dels vals, són les ofertes. Avui, com que avui és divendres...
Avui és divendres, què ens portes?
Doncs mira, comencem pel cistellet de la compra.
Per preparar el cap de setmana.
Això mateix.
I els dinars familiars,
això mateix,
els àpats, som amics.
Que és ben complicat, eh? Sobretot si som molts en una casa i no a tothom li agrada el mateix. Sí, sí. Doncs bueno, parlarem de carn i peix i així farem content a tothom.
Molt bé.
Així n'hi ha que els agrada el peix, l'altre la carn, doncs bueno, mira, una miqueta per tots.
Molt bé.
Comencem pel peix. Mira, llagostins cuits 7,40. La cloïssa espermarinera 7,50. Calamars 7,85. Rap sencer, peces de 1 a 2 quilos, 8,50. Llucet de palangre del Cantàbric, peces de 1 a 2 quilos, 8,60. I orada nacional, a 8,80. O sigui, fixa't tu, n'hi ha per triar i remenar. Carn, ara comencem, sí. Ja veuràs també quin bon assortiment que en tenim. Doncs mira, tenim...
Així dones idees als nostres oients, Carme, perfecte.
Això mateix. Que volem fer una miqueta de la cuina una mica més complicada? Doncs pues mira, podem fer, jo què sé, una bona fritura, o una mariscada, o sigui, qualsevol cosa. I en carn, doncs no tenim gaires ganes de fer coses. Doncs mira, carn a la brasa, o sigui, mira, per exemple, tenim llonces de llom de porc a 5,40, el llom de noi 17,50, també xai de llet per mixos o sencers, 12,95. Hamburgueses de boví, estil americà, safata, 2 unitats, 4,40 grams cadascuna, 3,95. Diguem el que els agrada als nens, les hamburgueses.
Molt, és, ah, que és molt curiós, això.
A més, si ho tens aviat. Sí. A més, són americanes, que els hi pots, o sigui, pots presumir de dir que com les pel·lícules, no? Sí. Esteu menjant hamburgueses americanes. Americana. Fas unes quantes patatones i una bona amanida i els nens contents.
Sí, ja sé, ja tens el plat.
Eh que sí?
Sí,
és veritat. Tu parles amb... O sigui, en conseqüència, no? Vull dir que...
Sí, sí, sí.
I bueno... Una altra de les bombes que hi ha al supermercat és la llet Hipercor semidesnatada o desnatada a 0,59 cèntims, o sigui, és el que dèiem, 59 cèntims. On van 59 cèntims? A cap lloc.
No és ni l'euro,
no,
eh?
No, no, no. I bueno, una altra bomba, que és el pernil, per exemple, la paleta ibèrica de bellota de Salamanca, d'on Saturnino, peça de 4 quilos i mig, 89, amb regal d'una peça de llom ibèric de bellota de Salamanca d'un quilo. Valor del regal, 50 euros. Uh-huh. Fes suma i veuràs el ja que et surt.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Llagostins Hipercor, cuits o crus, 43 a 48 peces, 9,95. Amb el regal d'una pizza, ristorante o magnum, una cosa que també agrada molt als crios, eh? Uh-huh. O sigui que...
Home, i tant.
Exacte. Bueno, canviant de terç, deixem la cistelleta, no sé quan ens queda.
Un minutet.
Un minutet. Doncs mira, aprofitem-ho per parlar de matalassos. Amb matalassos, 35% menys en tots els matalassos i bases. En catifes, estores i jarapes, un 40% menys. Estores, coco, de coco, goma, diversos models, 7,95. I la bomba, 2x1 en tots els coixins, diversos materials i mides. No sé si tenim per més.
Bueno, última,
sí?
Última notícia.
Doncs parlem de, per la dona, perca talles 36 a 40, 38 a 46 uh-huh. i també de les talles 44 a 54, només per 39,99.
Molt bé. Quines bones notícies,
qui
Carme.
Qui no porta una bona parca nova aquest any? Ara que ve el fred,
eh? Per ara vindrà la setmana vinent.
Exacte.
Doncs dilluns seguim.
Si Déu vol.
I desitjar-vos a tots molt bon cap
que
de
sí.
setmana.
Bon...
Adéu. Gràcies, Carme.
Adéu.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Mira món. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 24, Vella Extraordinària de Cris Rei, amb les imposicions d'insígnies als nous adoradors i tercicis i el distintiu pels adoradors veterans constants i exemplars. Eucaristia concelebrada a les 10 de la nit. A 9:15, servei d'autocar des de l'Avinguda Vallcarca 14-16, amb servei també de tornada. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
El primer café de Radio Estel, una finestra oberta.
L'espai de cinema i televisió, que a partir d'avui tindrà un format una mica avançat en el temps, tot i que avui hem anat més apretats i no ha pogut començar abans que aquesta hora, que són 6 minuts els que passen ja de 9:45, i també quedarà reduït perquè fins a 3:15, que serà quan avui estrenarem una nova secció amb l'ajuda del Club Més Amics i de Root Travels. És l'espai de viatges del Club Més Amics. Ara anem al cinema i la televisió. Ràpidament, Montse Bros, bon dia.
Bon dia.
Com sempre, fem aquest espai amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i comencem presentant la pel·lícula Golpe d'Efecto, de Clint Eastwood.
Sí, una pel·lícula de Clint Eastwood, però ell és el lector, és a dir, en aquest cas no és el director, i és un drama amb fons esportiu, en el que també està protagonitzada per Amy Adams.
¿Un nuevo estilo de decoración?
Es fenchungo, no estás muy puesto, ¿eh?
Gus Lovell es el mejor ojeador de béisbol que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados.
¡Gus Lovell!
¿Qué estáis mirando? No soy una stripper.
Bienvenida al comité de socios.
Es lo que quiero.
¿Serías la única mujer?
Mi padre es ojeador de béisbol. Crecí rodeada de hombres que decían tacos, bebían y eructaban.
¡La cuenta, joder!
Créanme, puedo hacerlo. Tiene que verte un especialista. ¿Cómo vas a seguir a nadie si no ves bien?
No necesito tu ayuda. No sé por qué no te vas a tu casa.
¿Por qué? Por alguna disfunción de mi sentido de la responsabilidad. Me preocupo por ti.
Doncs bé, aquesta pel·lícula, aquest drama, golpe d'efecto...
Que el seu director és en Robert Lawrence, que és un director que va treballar ja amb Clint Eastwood en algunes pel·lícules, com per exemple Los Puentes de Madison, i ara, doncs, que dirigeix ell, diu, doncs li va demanar per poder actuar i així doncs tenim aquesta pel·lícula que és la més recomanable d'aquesta setmana.
Doncs molt bé, recomanable Golpe d'Efecto, ja n'heu sentit una mostra i a les cartelleres des d'avui en el cinema segur que serà una pel·lícula que veurà molta gent. Anem a la segona, Montse, és la pel·lícula Fin. De què va aquest film?
És una pel·lícula espanyola en el que doncs, després d'anys sense veure's, un grup d'amics es reuneixen un cap de setmana en una casa a la muntanya. Però hi ha un tèrbol episodi de fons del passat que està present al llarg d'aquesta reunió. Durant la primera nit, un estrany incident altera els seus plans i es queden completament aïllats. Decideixen sortir i buscar ajuda, però en el camí el grup es desintegra mentre un nou ordre natural s'imposa.
Una pel·lícula que és una adaptació de la novel·la homònima de David Monteagudo i que també compta amb actors de referència a Espanya com Maribel Verdú o Blanca Romero, altres que doncs, potser no sempre en aquests casos encaixen en els seus papers.
Doncs sí, també hi ha la Clara Lago, el Daniel Grau, que no acaben d'encaixar el cliché, i lo més novedós és que tenim el model Andrés Belencoso, famós per moltes campanyes de Chanel, Loef, i aquí és el primer paper com a actor i, sincerament, un paper gens creïble.
Recomanable la pel·lícula? Montse.
Doncs es nota un esforç de treball de producció, de direcció de fotografia, per buscar doncs, planos, seqüències icòniques, però tot i així doncs, veiem que és una història que no acaba de convèncer, sobretot pel seu final, que està molt inflada de misteris, però queda en res.
Anem a una altra estrena que avui presentem, és la pel·lícula que es titula Persiguiendo Mavericks.
Sí, en aquest cas en Curtis Hanson i Michael Abb dirigeixen una història inspirada en la vida de Jay Moriarty, un jove surfista que es va convertir en llegenda quan als 16 anys es va enfrontar a les mítiques i temibles Mavericks, que són unes onades molt poderoses que es diu que són les pitjors que existeixen.
Podem dir que és una pel·lícula entretinguda per al públic més jove, aquesta Persiguiendo Mavericks.
Exacte.
Doncs hem presentat en el cartell d'estrenes d'avui Golpe d'Efecto, Fin i Persiguiendo Mavericks. També s'estrenen, d'altra banda, les pel·lícules El hombre de los puños de hierro i Recibí las peores noticias de tus labios i El rocío es compartir. Per cert, d'aquesta pel·lícula anunciem que entrevistarem dilluns en aquest programa el director Francisco Campos, un andalús que, de fet, va néixer a Catalunya, però que de pares andalusos va anar a viure aviat a la seva terra i ha fet un treball documental que, no sé si tu, Montse, has tingut alguna informació o l'has pogut veure, però que em sembla que pot trencar molts mites sobre el que són els pelegrinatges del Rocío. Ell ha volgut trencar, doncs, tot això que surt del famosero.
Més folclore, no? No tant folclore, sinó exacte. Més la cosa més espiritual.
El tindrem en directe aquí a les 9, dilluns, el director de la pel·lícula, El Rocío es compartir, que també s'ha presentat aquesta setmana. Fet aquest parèntesi, parlem de televisió i comencem amb un nou pronunciament del TAC, de l'Associació de Consumidors.
Sí, no sé si vas veure la premsa, sobretot a internet, ha sortit que Pablo Herreros, el blogger i periodista que va iniciar una campanya contra la Núria fa ja un any, el novembre de 2011, en el que doncs, va denunciar que aquest programa que havia pagat a la mare del Cuco, que estava implicat en el cas de Marta del Castillo, ell va aconseguir que molts anunciants es donessin de baixa d'aquest programa i arrel d'això Telecinco l'ha denunciat i demana 3 anys de presó per ell. En aquest cas nosaltres ens vam manifestar a favor d'Herreros perquè creiem doncs, que ell va fer ús de la seva llibertat d'expressió i responsabilitat professional. A més, la seva única qüestió va ser apel·lar a la responsabilitat social de les marques doncs, perquè deixessin de recolzar programes com aquest que pagava a parents de delinqüents per explicar els seus delictes. En aquest cas, TAC considera doncs, que l'únic fi de Telecinco és amordaçar la llibertat d'expressió i el desenvolupament natural de la professió de periodista. També és una reculada doncs, a l'afany que tenim molts ciutadans per una televisió respectable, ètica i digna.
Doncs queda dit, i per acabar el bloc de televisió ens hem de referir a les eleccions al Parlament de Catalunya. Estem a les portes d'una nova cita a les urnes, és aquest diumenge, recordem-ho, i a banda de les emissores de ràdio, nosaltres farem un programa especial a partir d'una mica abans de les 8 del vespre diumenge, especial eleccions, però les televisions ja sabem que es deixen la pell, no? En el seguiment dels resultats, els sondejos...
Em centraré en TV3. A TV3 tenim a la Lídia Heredia, que mostrarà com evoluciona el repartiment d'escons des de l'hemicicle, i el Joan Carles Pérez i l'Ariadna Oltra analitzaran la resta de dades de la nit i també dirigiran les taules d'opinió des de la sala dels passos perduts.
Què podrem veure concretament diumenge?
Doncs mira, el programa especial oferirà altres taules d'opinió que integraran primer representants de les 7 forces polítiques amb representació al Parlament i en l'última taula de la nit també tindrem els directors dels diaris. A partir de les 8... a les 8 del vespre, que llavors és quan ja hi ha el tancament dels col·legis electorals, les opinions de la primera taula de la nit cediran protagonisme a les dades.
Que són els sondejos a peu d'urna, primer.
Ah, exacte.
I a partir de les 9, els resultats parcials sobre escrutini.
Molt
doncs,
bé.
Fins aquí Cinema i Televisió. Gràcies, Montse Bros, també per l'esforç de síntesi en un dia com avui. Ens retrobarem, si Déu vol, divendres vinent.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Junts estem fent camí. Un camí cap al futur. Un camí on encara no hi ha res decidit. Sabem que no serà un camí fàcil, però tot és possible. Ens cal la força de tots per recórrer, perquè només fent-nos costat podrem avançar. Democràticament, serenament, pacíficament i dient sempre la veritat. Perquè són els vostres somnis els que marcaran les nostres passes. Les passes de Catalunya, la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió, fem-ho possible.
Hipercor t'ofereix les bones notícies del cap de setmana.
Només aquest divendres 23 i fins al diumenge 25 en centres oberts tens un 20% d'estalvi en torrons i dolços de Nadal.
20% de bonificació bescanviable per qualsevol compra a Hipercor del divendres 30 de novembre al diumenge 2 de desembre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tres quarts de 10 i un minut. Comencem avui un espai que ens acompanyarà i us acompanyarà a vosaltres, amics oients, cada divendres a aquesta hora sobre els viatges. Els viatges que promou el Club Més Amics amb la col·laboració de Root Travel. Ens acompanyarà en aquest espai sempre la Núria Ortín, directora del Club Més Amics, per tant, promotora d'aquests viatges. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui ens visiten Bàrbara Virgil i Mònica Pedrol. Bon dia a totes dues.
Bon dia a tothom.
Bon dia. Bé, volíem encetar aquest espai, que fem amb molta il·lusió, explicant una miqueta als nostres oients les activitats que fem en el Club Més Amics, els històrics, els que ens deuen estar escoltant. El Club Més Amics saben que és una marca nova, però que està associada a Amics de Catalunya Cristiana, que són aquells amics que acompanyen i que donen suport als nostres mitjans, que són Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Llavors hem pensat que seria maco doncs, englobar a tots els nostres seguidors, entre cometes, i posar-los en el mateix sac i fer un club. En aquest club, bàsicament i històricament, sempre s'havien fet una sèrie de peregrinatges que han funcionat molt bé i que és un perfil de gent doncs, que els agrada viatjar amb un rerefons més cristià, més cultural, més històric, donant-li un altre vessant, un altre gir. Però, a més, amb aquest club, el que vam fer, com que vam veure que hi ha gent doncs, que no pot viatjar, però que doncs, que els agrada una mica seguir la nostra línia, vam començar a proposar altres activitats i llavors fem com sortides cada tres mesos en fem una per Catalunya i fem altres tipus d'activitats. I cada mes, aproximadament, en funció del mes en què estem vivint, doncs fem una o l'altra. No? Ara, si ve Nadal, doncs ens sumarem amb una campanya de Nadal amb els estudiants cristians. Anem fent en funció. No? Llavors, creiem que era interessant que el nostre oient i els nostres lectors seguissin una mica què estem fent des del club. Llavors, avui explicarem una mica la programació general de tot el 2013, que ja la tenim programada, perquè si la gent doncs, ja pot dir, doncs aquest viatge a mi m'interessaria, no? I donarem una mica el caire i la perspectiva del per què han de viatjar amb nosaltres i no amb una altra agència més convencional, no?, que apostem.
Doncs això es diu previsió, eh? Ja tot el 2013 programat. Recordem que Mònica Pedrol és la directora de Rook Travel i Bàrbara Virgil, la responsable de l'organització de les rutes culturals i bíbliques que organitza aquesta agència. Doncs podeu començar a explicar...
Sí, explicarem una mica, Mònica, si vols.
Anem a la primícia, perquè és la primera vegada que es fa públic,
Sí.
Perquè recordo als oients que, esclar, naturalment, a la revista Catalunya Cristiana, la pàgina dedicada als viatges de Club Més Amics, ja estan sortint alguns viatges que tenim ja programats des de fa molt temps, com l'Etiopia, que després la Bàrbara, que és l'experta en aquest destí, ens explicarà i que ja estem a punt d'agafar ja la maleta per al cor de l'Àfrica. I també està publicat el Jordània i el Líban, a part de les dates de Terra Santa. A partir d'aquí, tot el demés...
Sorpresa.
Sorpresa, ja queden... Però bueno, jo penso que ja podem desvelar la sorpresa.
Sí.
I si vols, Núria, doncs podem anar comentant una miqueta,
una
no?,
miqueta, de cada viatge. Una miqueta, fem quatre pinzellades a cada un, si sembla.
Sí, perquè tenim molts programes per desenvolupar aquests viatges.
Del 12 al 24 de gener és Etiòpia.
Etiòpia, que és un clàssic ja del Club Més Amics, que després la Bàrbara s'explicarà una mica en detall.
Entrarem en profunditat.
I tant que sí.
Llavors, dir als nostres oients, que jo crec que ho saben, que fem tres pelegrinatges sempre a Terra Santa, més aviat primavera, estiu i ara l'hivern. I, a més a més, aquest any, del 28 de febrer al 7 de març, farem un pelegrinatge a Jordània.
Jordània, exactament, que és una altra part de la Terra Santa, que és la primera vegada que li dediquem un itinerari al complet, el país s'ho mereix, i, naturalment, que els oients tinguin clar, sabem que al mercat hi ha quantitat de viatges a Jordània, culturals, més lúdics... Aquest és un pelegrinatge per la Terra Santa, que actualment està dintre de la nació hachemita. I això no vol dir, naturalment, que també no facin activitats culturals, que seran força interessants... I perquè el febrer, pues, sobretot per evitar el calor d'aquestes terres, o sigui, són unes dates de luxe per un pelegrinatge també amb exclusiva per Club Més Amics, com sempre, naturalment.
Molt bé, del 2 al 7 d'abril anirem al Líban, a la Vall de Cristiana d'Orient.
Clar, aquí també la Bàrbara ens agradaria que ens expliqués una miqueta després el per què hem escollit aquest destí. Suposo que per molts dels socis de Club Més Amics que s'apuntin, no?, serà la primera vegada que visitaran aquest país i, naturalment, també estem seguint una mica, no?, els passos de sa santitat, que, com sabeu, van al Líban, i nosaltres, naturalment, no serem més. Nosaltres,
anirem al darrere. Nosaltres darrere, és clar que sí.
Doncs al Líban, aquest pont, també entre cultures, no?
I tant que sí, i sobretot pues, l'he intitulat la Vall Cristiana d'Orient, perquè visitarem tota l'arqueologia que té, tota la natura, però naturalment donem importància al que a nosaltres ens importa, no?, que és seguir les rels cristianes.
Molt bé. Del 15 al 23 de maig, Irlanda i l'Ulster, la ruta de Sant Patrici.
Clar, això és una concessió per la gent que a vegades ens diu, és que sempre aneu molt lluny, sí. A Europa hi ha llocs magnífics, no? Irlanda també, a nivell cultural, a nivell de natura, segur que molts dels oients coneixen el país, però nosaltres farem un itinerari molt especial, sobretot per al nord, seguint també les petjades de Sant Patrici, i hem dit i l'Ulster també, perquè també visitem el que és Irlanda del Nord, que pertany a Gran Bretanya, en fi, un itinerari super, super complet.
Molt bé. Del 20 al 27 de maig farem el pelegrinatge a Terra Santa, que l'hem volgut concentrar aquest amb especial de l'any de la fe, no? Que
encara no tenim permís, Núria, no?
Bueno,
de les altures per
ja
dir per què serà especial.
Sí,
bueno,
quan ho direm,
quan tinguem, permís ho direm, ara encara no podem, però serà molt especial.
Sí, del 22 al 29 de juny, Xipre, la Mediterrània Oriental.
Exactament, Xipre seguint una mica les petjades de Sant Pau i també amb un itinerari exclusiu per Club Més Amics.
Molt bé, del 3 al 15 de juliol, la Índia Cristiana, Guai Kerala.
Clar, perquè ja varen fer, fa aproximadament 3 anys, va ser tot un èxit, ja varen fer amb el Club Més Amics un itinerari, un pelegrinatge per la Índia del Nord, i molts dels oients, no, i dels lectors de Catalunya Cristiana demanen aquesta segona part, Índia del Sur, sobretot perquè Goa és una ciutat totalment cristiana, tenim Sant Francesc Xavier allà, i l'estat de Kerala. També serà molt, molt, molt especial i únic.
Molt bé, del 16 al 23 de juliol, Eslovènia.
Clar, tornem a Europa, un viatge més curtet. També pensem en gent que per la seva
edat...
Clar, i que per la seva edat, potser pues, no és possible fer moltes hores d'avió, pues, Eslovènia és un país també molt desconegut i també el volem descobrir per als nostres amics.
Amb uns paisatges molt bonics de muntanya.
Paisatges impressionants i moltes més coses, que a més passarem a Trieste, Itàlia, però no ho volem explicar, tenim molts programes.
No, és que si ho diem tot, ja no té gràcia.
Després diran, bueno,
del 14 al 21 d'agost tornarem a fer una altra Terra Santa i del 23 de setembre al 3 d'octubre repetim Armènia, que tenim molt d'èxit. L'any passat anirem a la Festa de la Creu.
Vam omplir i ara Bàrbara ens explicarà per què repetim aquest any al setembre, perquè anem a la Festa de la Creu.
Molt bé. Els que no vagin a Armènia se'n podran anar a Sud-àfrica del 19 al 30 de setembre.
Exactament, un itinerari totalment cultural i també de natura.
Molt bé, del 7 al 14 d'octubre a Berlín i la Polònia Bàltica.
També per repetir el nostre viatge a Polònia, però amb l'atractiu de la capital, de la gran capital, que és Berlín.
Molt bé, del 5 al 15 de novembre, Vietnam, Esplendor d'Indoxina.
Amb sorpreses, perquè anem a Vietnam, en un programa ho explicarem. També trobarem les rels cristianes de Vietnam.
Avui fem només l'índex, que no s'espatin els oients, perquè
no
han pogut apuntar tot.
Tot sortirà publicat.
I acabarem amb Terra Santa, pel Pont de la Puríssima, però aquells que estiguin interessats en un d'aquests dels destins saben que ens poden trucar, enviem el programa molt detallat i explicant cada dia el que es fa. Podeu trucar al 93-409-2770.
El telèfon del Club Més Amics, 93-409-2770. És el telèfon d'aquesta casa, de fet.
Exacte.
Doncs els oients segur que uns han apuntat Vietnam, altres Eslovènia, altres Irlanda...
De totes formes, a la pàgina web també estan penjats els programes a www.clubmes.cat. O sigui, teniu totes les informacions i a Rotravel igual. Avui, si voleu, ens endinsem una mica a Etiòpia, que tenim una Bàrbara
això mateix,
experta.
Perquè Mònica Pedrol ens ha explicat, diguéssim, els titulars dels viatges, oi? Però amb Bàrbara Virgil podem parlar
ja,
més...
Viatjarem de veritat ara mateix.
Bàrbara, quina diferència, o sigui, o què diferencia un viatge amb el Club Més Amics d'un viatge convencional? O sigui, quin valor afegit ens... O sigui, perquè els nostres gent diguin, m'encanta, vull anar-hi. Sí.
Normalment, els viatgers de Club Més Amics repeteixen. Això vol dir que han descobert el valor afegit aquest que entre tots hi posem.
Han trobat un contingut.
Un contingut absolut, sí, sí. El contingut, principalment, és... una recerca en profunditat del destí per oferir tot aquell rerefons cristià antic amb una base sòlida, amb un coneixement absolut de les institucions, de la cultura. Oferim també una sèrie de conferències, de xerrades, de complements que donen més marc a lo que és la ruta. Aleshores, per exemple, en el viatge a Etiòpia sí que oferim 7 conferències que va doncs, des del que és literatura religiosa dels etíops fins a tradicions litúrgiques, història dels emperadors, una mica també conferències sobre geografia, tot això. Aleshores, del vespre, quan ja estem recollits, no?, que tothom ja té la posada en comú aquella de final de dia... I això fa que, a part de ser un viatge d'una ruta, doncs el viatger conegui, i aquest coneixement és el que és un
suma.
A més, també el que nosaltres oferim amb els viatges de Club Més Amics sempre és una experiència espiritual. És a dir, allà on anem, doncs participem una mica de les celebracions. I per això, a Etiòpia, tornem a anar pel Timkat, que el Timkat és la gran festa religiosa dels etíops, com viuen ells l'Epifania, aquesta manifestació de Déu, tot el tema del baptisme de Jesús i la baixada de l'Esperit Sant, com ho viu realment el poble, és una experiència nova pels que venim d'aquestes contrades, no? I és enriquidora, no és només... observar, sinó que realment és tornar amb una mica impregnats de tot aquell espiritualisme.
Molt bé.
d'Etiòpia, un país on hi ha una forta presència cristiana, a diferència d'altres països africans.
Sí, Etiòpia és un dels primers països cristians de la història, després d'Armènia, el 301, ve Etiòpia. Geòrgia també és un país cristià antic que nosaltres fem. I el nosaltres fem en aquesta ruta, fem la ruta nord, que són tots els llocs cristians. Realment, a Etiòpia tenim el que és la Jerusalem celestial a la terra, per als etíops, segons la seva tradició, el rei Lalibela va tenir una visió, un somni, en el que Crist li deia, li ensenyava la Jerusalem celestial. I això són les esglésies excavades a la terra que estan a Lalibela, que és on nosaltres anem a celebrar el Timkat. Les esglésies que moltes vegades segurament hem vist per la televisió, on es fa la gran litúrgia, es treuen totes les arquetes de les esglésies, amb els paraigües de colors, amb les corones, amb les capes. És la gran majestat de tota la cerimònia.
Doncs ens quedem amb ganes de sentir més coses que ens pugui explicar Bàrbara Virgil els propers dies sobre Etiòpia i també sobre altres països, però hem fet un bon tast, perquè els...
Sí. Perquè ara els hem preparat la maleta, Estem
això,
en pista.
Del
estem
12
en pista,
al 24 de gener.
12-24 de gener encara tenim places.
Doncs molt bé. El Club Més Amics, el telèfon 93-409-2770. Recordem, Núria, per acabar, que el pelegrinatge a Montserrat, el rumiatge del Club Més Amics, és el dissabte de la setmana vinent. Falten 8 dies,
sí,
el dia 1.
Sí, si la gent encara es vol apuntar i et queda alguna plaça, però que ho facin, i si ens coneixen ens veuen, Ignasi, també hi seràs.
També hi seré, si Déu vol, que els qui vulguin anar-hi pel seu compte i trobar-se allà amb nosaltres, també poden anar-hi.
Si es pot anar amb cotxe o bé amb autocar.
Però que ens truquin al 93-409-2770. Gràcies, Núria Ortín, Mònica Pedrol i Bàrbara.
Gràcies, Ignasi. T'esperem a Etiòpia un any, Fem el programa des d'allà.
A veure si puc, sí. Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia a tothom.
Us anunciem, d'altra banda, amics oients, que tenim una promoció en marxa a través de la web radioestel.cat. És l'espectacle Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu. Una entrada doble per aquest espectacle de diumenge de la setmana vinent, 2 de desembre a les 6 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Si voleu aquesta entrada doble, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat. Ens acomiadem també recordant que hi ha eleccions i que el Primer Cafè farà un seguiment especial en l'especial eleccions del diumenge al vespre. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, el Gerard Carrión i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.